Cadena SER, número 1 en esport.
Ràdio Móra d'Ebre.
Dins l'estadi, amb Eduard Pino.
Bona nit i benvinguts a l'edició número 123 de Dins l'Estadi. El Vera ha tornat a fer acte de presència aquest cap de setmana i s'han hagut de suspendre alguns partits. No obstant, no ha estat una jornada gens propícia per als equips referents a casa nostra. Ha perdut l'Escó a casa contra el Cué, ha perdut el Gandesa contra el Líder i l'Olímpic, que estrenava lideratge altre cop, ha caigut a Sant Jaume d'Enveja. En canvi, el que sí que està a tope del Móra a la Nova, que ja porta 5 victòries consecutives. De tot això i moltes altres coses més en parlarem avui amb l'invitat d'aquesta setmana, amb el moranovenc Ivan Castillo, entrenador de porters de la Unió Esportiva Lleida. Sumar-hi i arrenquem.
A Primera Catalana, sorprenent derrota de l'Escó a casa davant el Cué, el Torredembarra, que s'endú els 3 punts gràcies al 0-1 que segueix deixant els riberencs com a líders. A Segona Catalana, injusta derrota del Gandesa, que veia com si li escapava el partit als darrers minuts quan l'acaba aconseguia el 2-3 definitiu. Els d'Aleixandrí es troben ara a la zona tranquil·la. A Tercera Catalana, el Móranova aconsegueix la seva 5ª victòria consecutiva. El Flix salva els 3 punts a l'últim minut i l'Olímpic perd el liderat després de la seva derrota contra el Sant Jaume. I a Quarta Catalana, victòria del Batea per 1-3 contra el Bot. El Tivissa guanya 4-1 al Xerta i l'Arnes supera el Jesús i Maria.
Tots aquests continguts ampliats. A continuació, aquí, a Dins Estadi.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre, amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'Estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'Estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Hola, què tal? Molt bona nit, són les 10 i 7 minuts. Escolten Dins l'Estadi, us parla Eduard Pino, avui programa número 123 ja. Ja saben, el repàs del que ha passat als caps de futbol de casa nostra en aquesta jornada ho podeu escoltar a partir d'ara mateix aquí a Dins l'Estadi. També ens acompanya, com cada diumenge, en Jordi Sarallet, Genís Pena i Xavi Salvador. Què tal? Molt bona nit als tres.
Molt bona nit.
Bona nit, bona nit.
Bé, recordin que ens escolten en directe a través de Ràdio Móra d'Ebre, a la cadena SER, al 87.6 de la FM o per internet a radiomoradebre.cat. Avui contem amb la presència d'Ivan Castillo. Ivan, molt bones.
Molt bones.
L'Ivan és de Móra Nova i des de fa poc és l'entrenador de porters de la Unió Esportiva Lleida. Ivan, complint el somni, eh?
Així és. Fem el que podem cada dia.
Bé, a veure si ara sí que el tenim. Crec que teníem algun problema amb el micròfon.
Així és.
Ara et sentem perfectament. Bé, doncs, com dèiem, complint el somni l'Ivan, en parlarem després perquè és una història bonica, per això ja, no? El canvi radical que ha fet l'Ivan en els darrers anys i el que està fent ara mateix, que, com deien, és complir un somni. Però bé, abans de començar, m'agradaria donar una forta abraçada al Futbol Club Bot, perquè aquest diumenge ens hem aixecat amb la notícia de la mort del Toni Pérez Chavarría, exjugador de l'equip de futbol de la població, de només 19 anys, i que després de patir un derrame cerebral el passat dimarts no ha pogut superar-ho. Des d'aquí, des de l'equip de Dins l'Estadi, volem donar-li una forta abraçada als seus familiars i amics i ens sumem també als mals moments que estaran passant. La veritat és que aquest 2013 no ens està portant bones notícies. Primer amb la Marina, i ara amb el Toni, el que, com li vam fer amb la Marina, també li dediquem a aquest programa 123 de Nins Estadi. Bé, nosaltres hem de seguir, això sí, amb el programa. Després en parlarem perquè, bé, la història del Toni és, a més també, en el derbi entre el Bot i el Batea d'aquest cap de setmana doncs, es va fer un homenatge, precisament va ser el dissabte, el partit, amb unes samarretes dels jugadors donant ànim al jugador, però bé, després en parlarem. No obstant, com dèiem, nosaltres hem de seguir amb el programa. Ivan, no sé si ens has escoltat alguna vegada.
Sí, alguna, però menos de lo que m'agradaria. Sí.
Bé, suposo que saps alguna cosa del test de dins l'estadi, et sona?
Algo m'han dit por ahí.
Doncs et toca, eh? Et toca a tu. Ivan, prepara't, som-hi, per al test de dins l'estadi.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi. Coneixem els nostres futbolistes al test de dins l'estadi. Al test de dins l'estadi.
Bé, doncs som-hi. Coneixem una mica més l'invitat d'aquest diumenge, dia 3 de febrer. Cançó preferida, Ivan?
Viva la vida, de Coldplay.
L'escoltem de fons, ràpidament. La posa Xavi, Salvador. Sobrenom que tinguis?
Bueno, hi havia un amic que em deia l'aranya negra.
I això?
Bueno, un tema de... Se veu un exporter bastant famós i demés, que jo no coneixia en aquell moment. I bueno, me va fer gràcia.
Un defecte?
Un només. La veritat és que en tinc molts. Un d'ells, l'autoexigència.
Una virtut?
Bueno, possiblement l'empatia.
Una mania que tinguis?
Abans de començar els partits, solia tocar cadascun dels tres pals de la porteria.
Un somni esportiu?
Bueno, suposo com tots, no? El disfrutar de cada moment allà on estiguem.
I un somni no esportiu?
Pues vindria a ser el mateix que l'esportiu, però en qualsevol àmbit de la vida.
Una pel·lícula?
Una pel·lícula? Una pel·lícula... Moltes, però n'hi ha un parell, Braveheart, i Coach Carter.
Un llibre?
Canastes sagrades.
El teu plat preferit?
Aquí sóc molt, molt simple, la paella.
El teu ídol futbolístic?
Gianluca Pagliuca.
Què fas en les teves estones lliures?
Pues lo que més m'agrada fer és disfrutar de la meva gent.
Ivan, dors en pijama o sense?
Doncs hi ha moments per tot.
Efectivament, molt bé. Bueno, aquesta resposta no l'havíem tingut, però és
bo. No.
I per acabar, com et veus d'aquí 10 anys, Ivan?
Doncs estigui on estigui, disfrutant.
Això és important, molt bé. Bona resposta també la de l'Ivan. En aquesta darrera pregunta del test de dins l'estadi hem conegut una mica més al nostre invitat d'avui, l'Ivan Castillo Sentís, ell és de Móra da Nova. Potser la gent del futbol de per aquí no el coneixerà perquè l'Ivan no ha jugat a cap equip federat a casa nostra, ni a casa nostra ni a cap lloc, no? Però bé, perquè la gent el conegui, és el fill de la Gemma, de la biblioteca. Aquí segur que...
Segur que coneix més gent, per això.
Però bé, és un fet a destacar, no? Que no hagués disputat cap partit, no hagués jugat mai en cap equip de per aquí la nostra zona. Després en parlarem, perquè sí que has jugat a futbol, òbviament, però és una història a part, la teva, eh?
Eso es.
Que hem de comentar amb més tranquil·litat i més endavant. Bé, doncs, amb el test de dins l'estadi hem de seguir avançant. Després de conèixer una mica més el nostre invitat d'aquesta setmana, arriba el moment de la pregunta de la jornada a dins l'estadi.
Doncs bé, preguntarem per l'Àngel Guiu, que ha fitxat pel Ginestà com a entrenador. Ja preguntàvem la setmana passada pel Ginestà, però bé, creiem que l'ocasió ho mereix, i la pregunta és la següent: com pot influir l'arribada d'Àngel Guiu al Club Esportiu Ginestà? I bé, cal recordar que sortegem paella.
Molt bé, com ho fem normalment, una vegada al mes sortegem paella al restaurant Ferran de Móra da Nova, per tant, som-hi, a participar, eh? A veure què en penseu de l'arribada de l'Àngel Guiu al capdavant del Ginestà. Precisament la setmana passada teníem a Lluís Tas, que fins en aquell moment feia de president, delegat, entrenador del Ginestà. Ell mateix deia que l'equip necessitava un canvi, que necessitava un canvi d'entrenador, i bé, la veritat és que Àngel Guiu és la persona que se'n farà càrrec com a mínim fins a final de temporada. Veurem a partir del setembre què passa, però sí que l'Àngel Guiu serà la persona que dirigirà el Ginesta. Aquest dimarts ja primer entrenament amb l'equip i el dissabte debuta ja amb el Ginesta, perquè dic dissabte, recordin que la cap de setmana vinent no hi ha jornada perquè és Carnestoltes, és una de descans, però el Ginesta havia de jugar el partit contra el Corbera ahir dissabte, no es va disputar pel vent, és un dels partits suspesos pel vent i es disputarà el dissabte que ve a les 4 de la tarda. Per tant, debutarà Àngel Guiu a la banqueta del Ginesta, precisament davant del Corbera, exequip també del tècnic de Marsa. Doncs bé, dit això, abans de començar amb el nostre programa, com sempre fem, repassa la Rapitenca, l'equip de casa nostra més ben classificat, més el nostre equip referent, la Rapitenca. Ivan, segueixes una mica la Rapitenca?
Sí, bueno, des de fa molts anys quan estava a categories superiors, sí que el podia seguir més. Ara, com convendreu, per falta de temps, aquest any, de fet l'altre dia ho comentava a casa, no? Dic, és que aquest any he vist dos partits, dos de primera divisió, quan abans ho tenia però superapamat, i ara ja et dic, entre unes coses i altres, ja m'agradaria seguir.
Ara d'entregues molts de segona B,
per això, uns quants.
Bé, doncs la Rapitenca, l'equip que reina els empats, ha empatat a casa 0-0 aquest migdia davant del Terrassa. Bon resultat de la Rapitenca, on Joan Barrufet ha jugat de titular, ha jugat 57 minuts fins que ha estat substituït per Luis Alberto. Per tant, empat sense gols de la Rapitenca davant del Terrassa. Continua a la part tranquil·la de la taula de la tercera divisió el conjunt de l'Antoni Teixidor, el conjunt de Sant Carles de la Ràpita. Bé, doncs, dit això, dit el tema de la Rapitenca, hem de continuar, hem de seguir avançant dins l'estadi i bé, ja saben que, com sempre, hem de fer un repàs a la Primera Catalana.
Cadena Ser.
Dins l'estadi. Primera Catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs som-hi. Jornada número 19, el grup segon de la Primera Catalana, amb el Vista Alegre 1, Martinenc 2. Suspès el partit entre l'Andorra i l'Igualada. A més de la derrota de l'Ascó, 0-1 a casa davant del Torredembarra. A més del Sant Feliuenc 3, Tecnofútbol 0, Viladecans 5, El Morell 0, Cervera 0, Tàrrega 2, Sants 2, Vilanova i la Geltrú 1, Vall 0, Torreforta 2 i Amposta 3, Redis 0. Pel que fa a la classificació, l'Ascó, tot i la derrota, continua com a líder amb 42 punts, el segueix el Sant Feliuenc amb 38 i el Viladecans amb 36 punts. Amb 33 es queda el quart classificat, el Martinenc, l'Igualada és cinquè amb 32 punts. Per tant, es va la part alta solapant, es va apretant bastant. L'Amposta també el tenim allí entre les primeres posicions, per tant l'Amposta ha anat reaccionant jornada rere jornada, i pel que fa en la zona de descens tenim amb 16 punts el Torredembarra, que amb la victòria davant de l'Ascó surt de l'última posició, deixant-la al Cervera, que ara mateix és el 18è, l'últim, amb 14 punts. En té 15 el Valls. Així està ara mateix la classificació de la Primera Catalana. I bé, sens dubte és de parlar-ne aquesta derrota de l'Ascó, un Ascó que portava unes jornades molt bones amb victòries importantíssimes contra rivals directes, i semblava que aquest cap de setmana doncs tocava golejada contra el cué de la taula. L'Ascó, líder, amb molts punts d'avantatge, rep el cué, allí es freguen les mans, però qui s'ha fregat les mans sens dubte ha sigut el Torredembarra, que s'han dut els 3 punts. Ascó 0, Torredembarra 1, ens ho explica l'Albert Fernández. Albert, molt bona nit.
Futbol Club Ascó.
Bé, doncs, derrota contra tot pronòstic, podríem dir, no?
Bé, doncs ha sigut un partit, la veritat, força accidentat per part del Futbol Club Ascó. Partit on l'equip ha entrat en la primera part amb certa intensitat, però que no ha estat suficient per obrir el marcador, i no ha estat suficient per doblegar en Torredembarra, que ha presentat força dificultat i que ha mostrat les seves opcions al contracop, en les que inclús ha pogut aprofitar alguna acció, no? Uh-huh. Posteriorment, en la segona meitat, l'equip ha entrat molt més posat en el partit, ha tingut moltes opcions de gol per haver inaugurat el marcador, però bé, el porter visitant s'ha erigit en l'heroi del partit. Ambrós, en diverses ocasions, ha salvat el seu equip, que en el tram de final ha aprofitat un contracop, una errada defensiva en una centrada, ha aprofitat Ribas per pràcticament lliure de marca tot sol davant Giner, marcar un gol que, bé, és tota una sorpresa, que fa encaixar la primera derrota a casa a un Ascó que fins al moment havia guanyat els 8 partits com a local.
Bé, doncs algun dia imagino que havia de passar, però ningú s'esperava que Albert fos contra el Cué, no?, contra el Torredembarra.
Sí, és una circumstància, la veritat, una mica anecdòtica. Ja va passar en la primera volta davant el Valls, també l'equip es presentava com a líder i en teoria en un partit assequible, un desplaçament còmode, però bé, l'equip no va estar a l'altura, no, també és cert que en cap moment, tant en aquell dia com en el d'avui, no es pot dir que l'equip no hagi treballat, no ho hagi donat tot sobre el terreny de joc. Segurament el més just tant aquell dia com en el d'avui era la victòria de l'Ascó, però bé, són aquells dies que la pilota no vol entrar i bé, a vegades el rival amb moltes menys ocasions que tu pues és capaç de fer un gol que desnivella el partit i sent dos tres punts, no? També potser ha comptat una mica el tema de l'ansietat per guanyar aquest partit, sabent que els rivals també estan guanyant a la mitja part, va guanyar el Sant Feliueng, doncs bé, tot ajuntat suposo que ha fet que veiem el resultat sorprenent de la jornada, no?
Bé, doncs ara descansa una mica, no sé si teniu pensat algun partit amistós per aquest cap de setmana.
No, en principi no. S'entrenarà aquesta setmana, s'entrenarà la vinent, intentarem refer-nos d'aquesta derrota, que sincerament crec que és una derrota dura, ningú l'esperava, però bé, per això també està al marge que s'havia acumulat fins ara i cal gestionar aquest avantatge i seguir endavant perquè no tornin a succeir aquesta acció.
Contra qui jugueu d'aquí 2 setmanes?
Juguem a fora contra el Tecnofutbol i després rebem el Morell.
Bé, doncs, partits que han de ser importants per a l'Ascó per aconseguir, com deies, saber gestionar aquest avantatge de punts respecte als seus perseguidors. Albert Fernández, com sempre, moltíssimes gràcies i d'aquí 2 setmanes hi tornem, recordin que el diumenge que ve no hi ha programa. Albert, gràcies.
Molt bé, molt bona nit.
Molt bona nit, adeu, adeu.
Adeu.
Bé, doncs, paraules de l'Albert Fernández que ens apropava la crònica del Futbol Club Ascó. Anem a veure la resta de la jornada de la primera catalana.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Amposta 3, Redi 0.
Victòria dels del Montsià que van sumant de 3 en 3. Els golejadors serien Sergi Ventura en 2 ocasions i Joab.
Molt bé. Bé, doncs, importantíssima victòria també de l'Amposta que el posa a la pomada, a la part alta de la taula. Ivan, el nostre invitat d'aquesta setmana, no sé si has tingut la possibilitat de veure algun partit de l'Ascó, equip referent també a casa nostra, i que l'any que ve, doncs, si tot va bé, el tindrem a la tercera divisió.
El vaig veure l'any passat, aquest any no he tingut la sort.
Miguel Rubio, tècnic, imagino que el coneixes.
També va estar a la terra ferma.
I tant.
Això és. Sorprèn, ara m'estava mirant aquí...
La classificació.
Gols a favor de l'Ascó, no? 50, amb 19 gols. Partits jugats, això és una barbaritat.
Molts gols. És el màxim golejador, òbviament. Crec que el següent màxim golejador ja és el Martinenc, que en té 37. Sí. És a dir, una diferència de 13 gols.
Considerable.
I tot i això, no és l'equip menys golejat. Com cal remarcar-ho.
Clar, d'aquí, el que veiem, amb el que ens ha explicat l'amic d'Ascó, no?, que la importància dels porters. Clar, jo tiro cap a casa, vale?
Ja està bé.
Val, llavors, a veure, és molt important la solidesa defensiva, val? I en partits en què a priori hi ha tanta desigualtat, és molt important el ser sòlids a nivell defensiu, no?
No espera desmereixer el mèrit, que òbviament el té moltíssim el porter actual de l'Ascó, però l'Ascó ha tingut en els darrers anys a un tros de porter com és Felip, Felip Ortiz. Què em pots dir tu d'un porter com ell?
Home, jo crec que la seva...
Medalla de
trajectòria...
A Sydney.
Justament, la seva trajectòria l'avala, no? I a part, si parlem ja com a persona, encara pot ser millor inclús que com a porter, no? Llavors això fa molt i a veure, ja ha estat bastant temps. I bueno, la seva mà jo crec que es nota, no?
La veritat és que es nota moltíssim també. Recordo que vaig tenir la possibilitat de veure algun partit de les que quan Felip estava de porter. I es nota moltíssim, no?, quan un porter ha estat professional, no? els tipus d'escalfament que fa, que encara que ho fes ell sol, però es nota moltíssim quan un porter ha estat molts anys professional i sap de què va la cosa, no?
Vulguis o no, pues els hàbits que un va agafant a les diferents escoles amb les que hi va estant, pues, bueno, al final en camp s'acaba notant, no? Llavors, suposo que va una mica per aquí, no?, el que comentes.
Bé, doncs, hem comentat ja la primera catalana. Abans d'anar cap a la segona, hem de parlar d'aquesta derrota del Gandesa, una llàstima davant de la Cava, el líder, que continua sent el líder després d'aquests 3 punts. Ens ho explicarà després. Abans, però, hem d'anar a la Publi. Ara mateix són les 10 i 24 minuts. S'escolten dins l'estadi. Tornem a la Publi i en uns instants hi tornem a ser.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'esport ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Només ingredients de primera qualitat, molts d'ells portats directament des d'Itàlia i seleccionats sota estrictes exigències. Això és el que tenim a la Palina i per això les nostres pizzas són les número 1. Fins a 30 varietats diferents, amb massa 100% italiana i cuites al forn de llenya. La Palina, també carns, peixos, menú diari i per picar. Pantalla gegant per veure els millors partits. La Palina, Ramon Berenguer 24, Gandesa, 977-42-18-10.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
La teva bellesa i benestar té nom. Centre de Bellesa Pink Style. Amb perruqueria per a dones, homes i nens. Amb serveis d'estètica com depilacions amb cera freda o calenta. Solarium vertical amb música ambiental. Fotodepilació, massatges, neteges, manicura, pedicura, permanents, tints de pestanyes. Pink Style. Al carrer Unió 10 d'Escó, 977 40 66 42. Estem al Facebook. Pink Style Centre de Bellesa.
Respira, descanses capçades. Un hotelet rural de somni a Horta de Sant Joan. Cada habitació diferent d'una altra, però amb tots els conforts. Piscina, restaurant. Informació i reserves al 977 43 55 55. Visita hotellescapçades.com. Les Capçades, hotelet rural. Un plaer que has de viure. Deixa...
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Deixa't seduir per un lloc envoltat de romanticisme, elegant, sota la llum de les estrelles. Restaurant Carpe Diem. És un plaer per a tots els sentits, per gaudir-ne cada instant. Carpe Diem, a la carretera de Rasquera, direcció al Perelló, quilòmetre 9.5. Telèfon de reserves 678 47 77 00. Restaurant Carpe Diem, al Perelló.
Ràdio Móra d'Ebre, Cadena SER. Escolta amb nosaltres la vida.
Cadena SER. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, 23 anys al vostre costat. Joies d'or, anells per compromís dels millors dissenyadors italians, el més nou en moda en plata amb dissenys espectaculars. Tot en joieria amb un estil que ens destaca. Et sorprendran els acabats de les nostres reparacions. També marques líder en rellotgeria: Sandoz, Viceroy, Dubar, Adolfo Domínguez. Joieria Rellotgeria Ana Maria Muñiz, Avinguda València 31 de Gandesa, 977 42 12 36. Trobaràs la millor atenció i els preus que tu esperes. Vine a conèixer-nos. Segur que ens sortiràs satisfet.
La millor gastronomia de la Terra. Vins del Priorat i Montsant. Això és el que trobarà el restaurant al Carcaix de l'Hotel Mirador de Siurana.
De 4 estrelles, situat en un lloc privilegiat amb vistes a tot el Priorat.
Obert cada dia, tot l'any. El millor confort, la màxima tranquil·litat i un entorn excepcional l'esperen.
Ideal per descansar i gaudir del silenci de la natura més espectacular. Una carpa al jardí mediterrani, tot amb pedra picada a mà. Un lloc privilegiat per a esdeveniments especials, tan privats que fins i tot es tanca la finca per a casaments, trobades, batejos.
Hotel Mirador de Siurana, amb el restaurant El Carcaix. Un plaer per gaudir. Reserves al 977 821 472. Visiti miradordesiurana.com. siurana.com. Siurana, terra d'històries i llegendes.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Matinem perquè ens trobis des de primera hora. Bar Nou Turó, obert cada dia a partir de les 6 del matí. Entrepans, tapes, plats combinats, menú, carta. I com a novetat, les nostres pizzas totalment casolanes. Prova-les. Bar Nou Turó, tot el dia, des de les 6 del matí, Avinguda Comarques Catalanes. Mora d'Ebre, 977 40 01 02.
Ràdio Mora d'Ebre, Cadena SER.
Escolta amb nosaltres la vida. Cadena SER.
Citroën Mañé Auto. Servei oficial Citroën a la Ribera d'Ebre i Terra Alta. Li oferim tota la gamma de vehicles DS, turismes i industrials que més ajustin al que vostè necessita. Servei postvenda, pneumàtics, revisions, distribucions. Demani pressupost per al seu vehicle. Sempre recanvis originals. Citroën Mañé Auto, a Móra la Nova. Demani hora al 977 40 0036.
Citroën Creative Technology.
La seguretat i garantia d'instal·ladors professionals. Això és el que li oferim a Climartí. Aire condicionat amb bomba de calor, domèstic i industrial. També fem venda i reparacions de maquinària i hostaleria professional. Frigorífics, càmeres, cafeteres. Fins i tot maquinària i complements per les indústries càrniques i alimentàries en general. Climartí. Més informació al 629 42 7207 o bé pel mail a info@climartí.com.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia.
En línia.
Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
Hem estat molt bé, hem estat serios, hem estat intensos. Ara hem estat molt altres gols, la gent no fa de millor cap, es pot triar tantes ocasions de gol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Segona Catalana.
Són les 10 i 31 minuts. Escolten dins l'estadi a Ràdio Mora d'Ebre, la Cadena SER. Moment d'encetar ja la Segona Catalana. Grup 6è. Jornada número 19. Resultats i classificacions.
Resultats i classificacions.
Amb l'Ampolla 2, Vilaseca 0, Cunit 2, Sant Pere i Sant Pau 2, Cambrils 0, El Catllà 2, Gandesa 2, La Cava 3. Se li ha escapat al Gandesa el partit en els darrers instants. Jesús i Maria 5, Salou 0, Calafell 1, Roda de Barà 0, Tortosa 0, Remolins Vítem 0, Campclar 1, Jesús Catalònia 2 i Alcanar 5, Roquetenc 0. Ara mateix, La Cava i Jesús i Maria continuen liderant la classificació, 39 punts pel gol average. Ara mateix és el Jesús i Maria que és líder, seguit de La Cava, que avui ha guanyat a Gandesa, com dèiem. L'Alcanar és tercer amb 37 punts, el Catllà és quart amb 35 i el Tortosa, atenció, situa cinquè amb 31 punts, els mateixos que el Remolins Vítem, el seu rival d'aquesta tarda. El Gandesa, després de la derrota d'avui, és vuitè amb 28 punts i pel que fa a la part baixa, tanca amb 13 el Cunit.
Club de Futbol Gandesa.
En línia, Enric Alexandri.
La primera part, la Cava ha sigut molt superior a la Gandesa, ha tingut les seues ocasions per a matar el partit a la mitja part, inclús ha fallat un penal i ha perdonat. Nosaltres no hem estat gens bé, hem estat molt espessos, lentos, malament, en línies generals malament. Segona part ha canviat completament, estic molt content de l'actitud dels jugadors, han anat pel partit. Hem marcat natros a la contra, que és una de les nostres armes més fortes que tenim. Ens han empatat, hem tingut capacitat de reacció i força mental per a tornar a marcar el 2-1. I els últims minuts, La Cava té un potencial molt gran i ens han tombat el partit. Ha sigut una llàstima perquè faltant, crec que eren 5 minuts o algo així, 5, 3, 7 o 8 minuts estan guanyant 2-1, me sembla, i entre els 5 minuts i el descompte mos han guanyat. No s'ha de dir res, estic content de l'actitud, perquè quan un equip va de menys a més, vol dir que han estat atentos, han estat compromesos en equip, sabien que l'havien fet una primera part dolenta i han reaccionat, i això és el millor per un entrenador, veure que els equips se donen compte dels errors que han fet i els hem corregit, i li hem donat cara al líder, que és suficient. Anem disgustats, tristos, enfadats en natros per deixar perdre un partit que el teníem guanyat, però bueno, això és el futbol i ho hem dit, és comprendre que a vegades pues, les coses no surten com tu vols.
Bé, doncs, paraules de l'Enric Alexandri, l'entrenador del Gandesa. Després d'aquesta derrota, Jordi, que se li ha escapat a l'últim moment al Gandesa quan ho tenia ja tota a mà. Semblava que podia guanyar el líder, però entre una cosa i l'altra, una mica de peral d'aquí, una targeta aquí, el Gandesa que ha quedat en 8, si no
recordo. 8, correcte.
Entre una cosa i l'altra, doncs, els 3 punts han esfumat de Gandesa, no?
Sí, la recta final del partit està la marcada per bastant de polèmica, no? Bueno, com comentava l'Enric, la primera part més de domini visitant, l'acaba... Ha fet un partit molt seriós, molt treballat, i on Rojas ha sigut clau per a que el Gandesa arribés viu al descans.
Els porters, eh?
Els porters.
Tan preciats els porters. Avui Valdés n'ha fet una també, per cert.
Sí. La més clara de la cava, al minut 42, Rojas pararia un penalti i el posterior xut, o sigui, doble intervenció de molt de mèrit. Entre les hores arribaria al descans. A la represa, pues, Dani Benages, al minut 48 també hi hauria una precisitat de falta al pal, i el Gandesa en aquests minuts esperonat, no? Estava molt més ficat al terreny de joc, i 8 minuts després Dilla, regatejant-se al porter Josué, ficava 1-0 al marcador. El partit està bé per al Gandesa, molt ben col·locat, els dos equips molt ben col·locats, i l'acaba empatarem el 65 en una jugada en el Gandesa demanaria unes possibles mans a l'inici de la transició de joc. A la següent jugada, però, Dani serviria una falta, tots sabem com es col·loca Dani, i la pilota quedaria morta a la frontal i Frede amb un fort xut ficaria el 2-1.
M'han dit que Frede McManaman, no?
Sí, Frede...
L'estilo McManaman.
L'estilo McManaman.
Tisoreta
voladora. Sí. Ficava el 2-1 al marcador. Semblava que el Gandesa pues, bueno, havia pogut superar este momentet de... sobre l'empat, no? L'arbitratge a partir del minut 80, més o menys, ha començat a anar molt tort. Els gandesans demanarien l'expulsió de Mauri diverses vegades. Ha fet 6 o 7 faltes, tenien una targeta groga, impunitat total i acabar el partit tranquil·lament, però Gandesa hauria pogut sentenciar. Gran contra de Frede, Fredenbauer, agarrant la pilota des de seva casa i plantant-se a l'àrea rival, i quan els dos centrals han anat a per ell assistint a Christian, que sol davant el porter li tiraria, bueno, la volia col·locar molt bé Christian, però el porter Josué amb molts reflexes la pararia. A partir d'aquí el Gandesa s'ha desomplat una miqueteta, i més quan Batalla seria expulsat per doble amonestació. La cava aprofitaria per fer lo 2-2, i a la recta final, en una jugada impossible fora de joc, arribaria la jugada del penalti, no? Penalti com és per Quim, segona targeta groga per Quim, se n'anava al carrer, i Pau Vicenç també, per alguna cosa que ha hagut comentar-li l'àrbitre, la vermella directa també se n'anava cap al vestuari. A la recta final, sobre el 87-88 més o menys, i Rojas en este cas no podria parar el penalti i l'acaba marcaria el 2-3 definitiu. Finalment, doncs, bueno, els gandesans no molt conformes en l'actuació arbitral, l'acaba molt content per sumar una victòria en un camp molt difícil, i els 3 punts que se n'han anat de casa.
Jo, si em permeteu, només afegir que més que pels 10 últims minuts trobo que ha sigut arran de tot el partit, no traure ninguna groga en tot el partit. L'àrbitre a l'acaba ha fet que estés hasta últims moments sense preocupar-se, cosa que nosaltres al minut 35 lo Gandesa tenia dos centrals amonestats i un lateral. Dic, era quasi contradictori el que es veia, perquè no en ningú moment veies agressivitat per un equip ni per l'altre, i balanç en targetes i faltes no es veia... Sí, se veia molt desequilibrat. I bé, potser al final hem estat pagant-nos los trastes de tindre més targetes nosaltres que ells en este cas.
Bé, ho comentàvem quan ho explicava al Jordi, la parada de Rojas, i aprofitem que avui tenim a l'Ivan Castillo, que a més coneix perfectament també a David Rojas. Com a entrenador de porters, què ens en pots dir de Rojas?
Bé, de fet, ara justament estàveu parlant del bon partit, de que se n'havia de parlar dels porters, no? en aquest partit, i justament no, ara estava escoltant-lo i no em sobtava gens perquè David, a veure, jo crec que tots el coneixem, no? Porta molts anys rendint a un nivell molt, molt alt, i una de les bones coses que té, considero, és la regularitat, no? Que sempre està a un molt bon nivell. I bueno, si llueix la capitania és per alguna cosa, no?
Què creus que li ha faltat a Rojas? per a fer aquest salt qualitatiu?
Doncs, a veure, al món del futbol hi ha moltíssimes variables, algunes depenen de nosaltres i altres no depenen de nosaltres. És molt important, doncs, des de tenir algú que t'assessori a prop, des d'estar al moment oportú, en el lloc oportú, conèixer a les persones adequades, que es fixin amb tu. Hi ha tantes variables que...
alguna d'aquestes no s'ha complit.
Correcte. Sigui quina sigui,
Potser també és una posició més difícil, no, la del porter.
És una posició especial. És una posició especial.
Ho dic perquè recordo que Rojas fa molts anys va estar a prova amb equips importants, si no recordo malament, va estar amb el Barça, no? A prova. I bé, doncs...
Sí, el que passa és que...
Estic parlant de fa molts anys,
Sobre això d'estar a prova, clar, també depèn de en quin moment de forma t'agafi, de qui hi hagi més a prova, són... un altre cop condicionants que no depenen de tu, no? I bueno, i si depenen també hi ha paràmetres que dius, estava jo bé aquell dia? Vale? Et vaig dormir bé aquella nit? Clar, són altres aspectes que influeixen també, no?
Bé, doncs, com dèiem, l'Ivan és de Mora Nova, però en el món del futbol ha jugat amb alguns campionats de 24 hores, tots els estius segur que l'heu pogut veure, però no l'heu vist mai segur a vestint la samarreta de l'Olímpic, del Molano, el Ginestà, el Vinçanet, de cap equip de casa nostra, ni Terres de l'Ebre, ni res de res. No sí que has jugat a la universitat,
Això és.
Universitàries.
Això és.
Però, a part d'aquí, res més, no?
Res. Vaig estar, recordo, de molt petitet, mitja temporada al Molano, això sí, però ja et dic, en principi vaig haver de deixar-ho, i per un tema de temps i bueno, amb 24 hores sí, de fet amb David en algunes hem coincidit.
Sí.
I bueno, i a nivell universitari sí que allí ja era cada dia, damunt també amb la selecció t'exigia els entrenaments i demés, doncs ja més nivell, però bueno, poca cosa més.
Bé, tu, Ivan, a l'hora de fer una carrera fa fa quants anys?
Pues uns quants, parlem de 2001. Bueno, de 2001.
El 2001 decidissis a fer una carrera d'arquitecte tècnic.
Correcte.
Òbviament no té res a veure amb el món del futbol, això. Uh-huh. Arquitecte tècnic, bé. Un cop acabes la carrera, a més, amb el projecte final de carrera premiat per la UPC, que és la Politécnica de Catalunya, on vas estar. Bé, suposo que entres en el món d'alguna empresa.
Sí, correcte. L'últim any i mig de la carrera m'ha sortit l'oportunitat, doncs, de començar a treballar a les Torres Mafre amb el sector més a nivell tècnic a la part industrial del sector. I bueno, a partir d'aquí me plantegen anar a Tarragona, vaig estar a Tarragona, després me plantegen portar Tarragona a Lleida. I als 10 anys...
Que eres l'amo de mitja Catalunya.
No, que va. I bueno, i res, vaig estar aquests 10 anys i aquí és on decidixo fer un canvi.
Aquí hi ha un canvi. És a dir, aquest canvi quan es produeix? Fa quants...
Pues fa 3 anys? Exactament 3 anys i mig, això és.
3 anys i mig. Què et decideix? Que per què canvies aquesta vida que portaves en un sou, una feina assegurada pràcticament, no?
Sí, això és.
Amb continuïtat. I què et decideix a deixar-ho tot per a fer una altra cosa? Per a fer i per a dedicar-te al món de l'esport i concretament a l'entrenador de porters.
Doncs, bueno, potser vaig veure que venia una crisi bastant considerable. I vaig pensar...
Llavors, ho vas veure abans que ningú, tu?
No, ja començava, no té mèrit. Però, bueno, en aquell moment vaig decidir realment què vull fer, no? Què m'agradaria fer? El que no pogués mirar enrere i pensar... hi ha alguna cosa que m'hagués agradat fer i que no m'he tirat a la piscina, no? Llavors, per què no? I en aquell moment vaig plantejar-me què és el que realment més m'agrada, val? I jo sempre he estat vinculat al món de l'esport i vaig pensar per què no, val? Llavors, a partir d'aquí, justament abans m'he preguntat per somnis, no?
Un somni esportiu, doncs, un esportiu.
Això és. Doncs potser aquest era el meu somni, és el meu somni, i bueno, doncs fa 3 anys i mig que vaig començar amb l'aventura i seguim més que mai amb l'aventura.
L'Ivan, a part de tindre el títol d'entrenador de porters titulat per la Federació Espanyola de Futbol, és com una espècie de curs que es fa a les Rozas.
Això és.
A part també té el nivell de nivell 3 d'entrenador a nivell nacional. I a més, doncs, també té un postgrau universitari en expert de coaching esportiu, de direcció i, bueno, direcció i liderazgo de equipos i habilidades interpersonales. Són postgraus i cursos que a més van afegint-se al currículum, no? Precisament això del coaching esportiu és una mica de psicòleg dins d'un vestuari, no? I mira, la veritat és que és una pregunta que t'he de fer obligatòriament. Ho deia al principi del programa, que aquest any 2013 està sent un any fatídic per a tots, però concretament en el món de l'esport aquí hem donat molt males notícies en el poc que portem d'any. La primera va ser la de la Marina Montaner, que jugadora de l'handbol d'Ascó, ara aquesta última del Toni. Això és una bomba en un vestuari, ja sigui de futbol, ja sigui de qualsevol cosa. Parlo de vestuari, òbviament, també als cercles d'amistat també, no? Però en aquest moment que ens referim a l'esport, com es supera o com es tracta una mala notícia com aquestes?
Mirant endavant. Lògicament són notícies que no ens agraden, que vulguis o no ens afecten. De vegades més, de vegades no, sempre t'acaben afectant, però com tota la vida, jo crec que és tot el que et ve, com afrontar-ho, i afrontar-ho de forma positiva, de forma constructiva i mirant cap endavant. Crec que és la manera, i de fet, bueno, aquesta és una àrea que la que realment vaig invertir temps de la meva formació, perquè considero que és molt, molt important.
Bé, doncs, en seguirem parlant amb l'Ivan de més experiències, perquè, per exemple, l'Ivan va anar al Regne Unit, va anar a Anglaterra, a visitar, doncs, equips de la Premier. També ha anat per Espanya, alrededor del país, per a veure també entrenaments, sobretot de porter, que és el que li interessa. Per tant, és una d'aquestes experiències que també en parlarem al llarg del programa d'aquest diumenge, quan ara mateix són les 10:46. Hem de fer un repàs a la resta de la jornada de la segona catalana abans d'entretar ja la tercera, que tenim coses molt interessants a repassar. Som-hi.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb l'Ampolla 2, Vilaseca 0.
Victòries locals que solucionarien el partit a la segona part gràcies als dos gols de Luis Alfonso al 58 i al 89.
Jesús i Maria 5, Salou 0.
Golejada des del Baix Ebre enfront un Salou que poca cosa podria fer. Marcarien Joan, Jesús, Josep, Pedro i Josep a la primera part i Jordi completaria el marcador a la segona.
Camp Clau 1, Jesús Catalunya 2.
Important victòria dels visitants que gràcies als gols d'Eugeni al 15 i Francesc al 45 aconseguirien els 3 punts, tot i el gol d'Adrià, que al 61 retallaria distàncies pels locals.
Alcanar 5, Roquetenc 0.
Segona maneta de la jornada, aquest cop de l'Alcanar, que no tindria pietat del Roquetenc. Els golejadors serien Adrià i Francisco per partida doble.
I per acabar, Tortosa 0, Remolins Vitem 0.
Empat a 0 entre els dos equips que es troben a la zona alta i, curiosament, també empatats a punts, concretament amb 31 cadascú.
Molt bé, de seguida anem a la tercera catalana. Abans, però, fem un repàs al Facebook, perquè crec que la gent ja comença...
Sí, molt bé.
Sobretot pel de la paella, no imagino?
Bueno, o l'Àngel o la paella, una de les dues coses motiva les respostes.
Paella al Ferran, l'has provat? Paella al Ferran?
L'he provat i ja t'he dit que era el meu plat preferit.
Som-hi, a veure què ens diu la gent.
El comentari del Roger Marco, portem una nova. L'arribada d'un entrenador nou acostuma a ser un punt d'inflexió en un vestuari. El Ginestà era el que necessitava, un canvi total. I l'Àngel Guiu, amb la seva forma de ser i la motivació que sempre aporta als equips, pot ser aquest canvi que el Ginestà necessita. Sort Àngel i sort Ginestà.
Molt bé.
Un comentari d'Enric Caçador, diu allà on va triomfa, com Sant Miguel. Molta sort al senyor Guiu. David Gómez diu, segur que arribarà amb millors resultats, gran persona, millor motivador. Ja el qualifiquen bastant de motivador aquí a Àngel Guiu. Crec que fan bé, crec que fan bé, no?
Quan comencen a haver murals pel vestuari del Ginestà.
Sí, he pogut coincidir un any amb l'Àngel compartint vestuari en ell, i és un crac.
Josep González diu, una persona que mana l'equip i està per ells, acostuma a fer pujar el ritme, la forma i tot de l'equip, que aconseguirà millors resultats. Frede diu, segur que va a més, tot i que fa falta un reforç clau. Diu, que en penses, Pino?
que podria ser. Jo crec
parlant
que...
de Josep Pino.
Estem parlant de...
Jo crec que falta una peça clau aquí, sí. Però bé, seguiremos informando.
Vale. I la Ima Hernández diu: segur que l'Anina Gena genial aconseguirà treure el millor rendiment per cada jugador. Molta sonatge.
Bé, doncs aquí són les coses que ens comenta la gent ara mateix després d'aquesta pregunta. Recordin que al final del programa farem un sorteig d'una paella per a dues persones al restaurant Ferran de Móra la Nova. Vinga, ara som-hi, anem cap a la Tercera Catalana quan falten 10 minuts per arribar a les 11 de la nit.
Cadena Ser.
Dins l'estadi. Tercera Catalana. Resultats i classificació.
Bé, doncs, Tercera Catalana, grup primer, jornada número 19. Abans de començar, dos partits suspesos que hi ha hagut aquesta jornada: el Pinell, la Sénia, i el Campredó, Santa Bàrbara. Tots dos suspesos pel vent, s'havien de disputar ahir dissabte. Però sí que s'han jugat l'Aldeana 1, Camarles 1, l'Horta de Sant Joan 2, Atlas de Tortosa 0, Ametlla de Mar 0, Móra la Nova 2, Deltebre 1, Flix 2, Vilalba 0, Ulldecona 1, Tivenys 1, El Perelló 2 i Sant Jaume d'Enveja 2, Olímpic de Móra d'Ebre 1. Derrota de l'Olímpic, li ha durat una setmana tan sols aquest lideratge que va obtindre la setmana passada després de guanyar el camp del Perelló. El Flix, que a última hora ha guanyat a Deltebre amb un gol al minut 89, si no m'equivoco, després ens explicarà el Pau Folquer. I bé, és estrany que el dissabte suspengués el Pinell de Sénia i el Campredó Santa Bàrbara pel vent i no suspengués l'Ametlla de Mar Móra Nova, quan a l'Ametlla en fa cada dia de vent, no? I aquest dissabte segur que en feia molt més.
Curiós, ja ho explicaré.
Bé, després en parlem. Vinga, la classificació després d'aquesta jornada número 19 està de la següent manera: liderant la taula amb 39 punts el Perelló, segon amb 38 el Flix i tercer amb 37 l'Olímpic de Móra d'Ebre després de perdre aquesta tarda a Sant Jaume d'Enveja. La Sénia és quart classificat amb 33 punts, els mateixos que l'Ulldecona. El Móra Nova ara mateix és sisè amb 29 punts, déu-n'hi-do l'escalada del Móra Nova. 29 punts també per al Pinell de Brai, tot i que li falta el partit pendent contra la Sénia, que ha disputat que s'ha ajornat aquesta setmana. L'Horta de Sant Joan és vuitè amb 26 punts, i a més tenim el Vilalba, 14 amb 21. Ha anat baixant el Vilalba, s'aproxima perillosament a la zona de descens. Una Ametlla de Mar ara mateix és 15 amb 20 punts, marca la permanència. 19 per l'Atlas, 13 per el Tivenys i 12 per el Campredó, que tanca la classificació de la Tercera Catalana, grup primer. Bé, doncs, després de fer un repàs a la tercera, som-hi, anem a explicar-vos tots els partits d'aquesta setmana al grup primer.
Club Esportiu Olímpic de Móra d'Ebre.
Bé, doncs, com dèiem, Sant Jaume d'Enveja 2, Olímpic de Móra d'Ebre 1. Sembla ser que la pressió del lideratge ha pogut amb l'Olímpic, que després de guanyar la setmana passada al Perelló escalava fins a la primera plaça, però que avui l'ha perdut després de caure 2-1 a Sant Jaume d'Enveja. Tot i això, l'Olímpic ha dominat de principi a fer el partit, però no hi ha hagut manera de perforar la porteria local. Els de Josep Maria Rovira han tingut moltíssimes ocasions al primer temps. La més clara, 1-1 d'Andreu Guiu, sens dubte el millor d'aquest partit, i que aturava doncs, en aquesta ocasió el porter. A mesura que anava avançant els minuts, el Sant Jaume s'ho anava creient, fins que al minut 35, en l'única arribada dels locals a la primera meitat, Jordi Rullo aconseguia batre a Marc. Un gol que ha fet mal a l'Olímpic, que a la represa ha anat perdent fuel. No obstant, als 60 minuts, els morencs es trobaven amb un penal a favor, com és sobre Andreu, i que deixava el Sant Jaume d'Enveja amb 10 homes. Tot i això, el porter Òscar aturava la pena màxima a Rubén Barceló. Una errada que ha acabat d'enfonsar els ànims dels riberencs, que veien com poc després, al 74, encaixaven el 2-0, obra de Joel, i que posava les coses encara més costa amunt a la recta final del partit. Tot i això, només 4 minuts més tard, al 78, un xut d'Andreu Guiu des de la frontal de l'àrea ajustadeta al pal feia pujar el 2-1 al marcador i donava d'aquesta manera forces a l'Olímpic per a buscar l'empat. Al segon temps, tot i que el domini seguia sent de l'Olímpic, els morencs no han gaudit de tantes ocasions com a la primera meitat. Al final, però, no ha hagut temps per a més i els 3 punts s'han quedat a Sant Jaume. Derrota de l'Olímpic, que baixa directament fins a la tercera posició, però bé, les tres primeres posicions ja sabem que estan molt igualades entre Perelló, Flix i Olímpic, quan no per un, per l'altre, i quan no empaten, i bueno, està molt, molt bonica la Tercera Catalana al grup primer, almenys aquestes primeres posicions. I bé, sembla ser que l'Ascó no farà cap partit amistós aquesta setmana, però sembla ser que l'Olímpic sí que ho farà aquest divendres. Encara està per determinar el nom de l'equip, ho sabrem demà dilluns, als esports ho podrem saber.
Però guardes exclusiva, no?
No, perquè l'entrenador Josep Maria m'ho comentava aquesta tarda, que demà t'ho diré, perquè suposo que deuen acabar de tancar el partit, però sembla ser que el divendres... Ja saps que l'exclusiva la diria aquí, Jordi. El divendres sembla ser que hi haurà algun partit amistós, més que esperar a perdre el fil de la competició. I després, el cap de setmana del 16 i 17, que serà el dia 17, tenim un gran partit, l'Olímpic Pinell. Bon partit també d'aquí dues setmanes, després de la parada del Carnestoltes. Bé, això pel que fa a l'Olímpic de Móra d'Ebre.
Atlètics de Móra la Nova.
Bé, doncs el Móra Nova va jugar ahir dissabte al camp de l'Ametlla de Mar, 0-2, i la veritat és que sí, tot i la forta ventada que bufava la cala, el partit es va jugar. Eren festes de la Candelera a l'Ametlla de Mar, i era un dels partits, un dels dies en què doncs, l'equip local podia fer caixa, i en el que el partit, doncs, també és veritat, va estar a punt de suspendre's, no, Genís?
Pues sí, va vindre, primer va sortir l'àrbit, va dir que no sabia ben bé si es podria jugar o no, vam sortir a calentar, no estava clara la cosa, va entrar al nostre vestuari, ens va dir què volíem fer, nosaltres vam dir que no, en línies generals, i va dir, bueno, pues, com que jo vull jugar i l'altre equip també, posaré l'acte i ja està, clar. Dit això, nosaltres vam entendre que si ell dia que sí, i l'altre equip deia que també, si la federació ve allò,
ens
quedàvem sense els punts. Llavors pues, vam dir que donava igual, que ja que estàvem allà i jugaríem, però bueno, una mica indignats també, perquè clar, se'ns va plantejar d'una manera que després no era, però bueno, mira, va sortir bé la cosa al final.
Bé, en part també, posant-nos a la pell de l'Ametlla de Mar, també ho entenem, el son partit que és festa local i que pots fer molta caixa, dius, mira,
sí,
ja pot bufar, ja pot
fer...
Això ho enteníem,
també, però clar, no sé.
Bé, doncs, pel que fa al partit, veure's, sens dubte, molt condicionat pel temporal de vent i tots dos equips es van haver d'adaptar les circumstàncies. Les fortes ràfegues de vent impossibilitava totalment el joc i Genís no va marxar volant per miracle. Portava pedres a les sabates.
No el teníem preparat.
La pentinada és que porta, no pot marxar volant.
El Móranova, que durant el primer temps va tenir el vent a favor, va buscar constantment la porteria local, mentre que l'Ametlla esperava a camp propi per a fer mal al contracop. De la primera meitat podríem destacar un parell d'arribades dels dos equips sense molt de perill. Sí que el Móranova, doncs, pilotes penjades a l'àrea...
Sí, però ens va costar, tot i que teníem el vent a favor, marxaven molt les pilotes, no vam aconseguir trobar...
No controles.
La porta.
I bé, de cara a la represa, doncs, canvi de papers. Vent a favor de l'Ametlla i en contra per al Móranova. No obstant, els d'Ambrós Segura van saber trampejar bé aquesta condició desfavorable i gràcies a un penal per unes mans de Sergi Brull, Magí no perdonava i al minut 58 feia el 0-1 des dels 11 metres. El gol no va fer canviar les intencions del conjunt riberenc, que va seguir amb la mateixa línia i dominant el partit, tot i les condicions meteorològiques. Encara que, en els darrers minuts, l'Ametlla va arriscar en busca de l'empat i van arribar els millors moments dels de Narcís Labòria. La seguretat, això sí, de Ferran Argilaga sota pals va evitar algun ensurt per al Móranova, que amb Genís i Mirabete per les bandes intentaven sortir al contracop per a sentenciar el partit. Una sentència que arribaria al minut 88, quan Cisco aprofitava una passada de Joan per a plantar-se sol davant el porter i fer el 0-2 definitiu. Ja en són 5 les victòries consecutives del Móranova, 5 victòries consecutives, un empat, per tant, 6 jornades consecutives sense conèixer la derrota. Punt d'inflexió, sens dubte, el partit contra l'Olímpic, que allí no sé què us va passar, però des de llavors no sabeu el que és perdre.
Vam ser nosaltres, la Transmi
ho va decidir, sí, està clar. I bé, aquesta setmana no hi haurà cap partit amistós del Móranova, sinó que el que intentarà l'Ambrós Segura serà recuperar a Ivan, a Cisco, a Magí, a l'Edu Llop, bueno, Raül ja va per llarg.
El carretó de les jornades que tenim. Però...
Anar a buscar Genís, que el va perdre per allà.
La veritat és que estan mig tocats alguns jugadors, sí, i aquesta setmana anirà per a reposar i agafar forces.
Després també es comenta que fa 19 jornades que comença la Lliga, no? I Genís fa 19 jornades que no ho porta. És un dato també bastant...
A destacar.
Bastant a destacar.
Tenim que fer la careta de Genís Pena per fer el balanç.
Jornada 34, no l'última.
Bueno,
Per cert, l'Ambrós Segura m'ha dit que partidàs de Genís Pena. Això és veritat, eh?
Bueno,
però pues estem parlant a la Futbol Gresca.
Va ser a la nit.
A la Futbol Gresca.
Ah, vale, a la nit, vale.
Que sembla que tocava a dos mans.
Vale. M'havia liat de...
Les ulleres de bussejador que va penjar la foto, saps?
M'havia confós de partit, doncs.
Sí.
Bé, aquesta serà descans, però per la propera també ens espera un gran partidàs, eh? Móra la Nova Horta. També, gran partit, gran derbi.
Poca feina la pròxima setmana, jo.
Sí, perquè...
Ja no vindré, ja us ho dic ara.
Tens poca feina.
A veure si hi ha algun derbi de quarta catalana també que us toco batres i així
I millor,
ja me n'olvido.
Per telèfon.
Si us ho feu un partit del Gandesa, després ja...
Per cert, l'Ambrós Segura, un gran amic de l'Ivan, no?
Sí, sí, sí. La veritat que m'alegro molt de que per fi estiguin on se mereixen i segueixin amb aquesta línia i escalant posicions, perquè de fet tenen a tiro de pedra, estic veient aquí a un parell d'equips més i esperem que segueixin així.
No sé si que segueixes molt la tercera catalana.
Sí, bastant més que d'altres. Sí, sí, correcte.
Déu-n'hi-do com està la part alta, eh? Perelló, sí. Flix, Olímpic, estan a tope aquests tres equips.
Sí, de fet, llàstima la derrota que he vist de l'Olímpic d'avui, no? Perquè hi tinc grans amics. De fet, a part del Carlos, molt bon amic, l'entrenador, el Josep Maria Rovira, vam estar allà al Nacional batallando i m'agradaria destacar sobretot la solidesa defensiva d'aquest equip, no? Perquè estem parlant de 18 gols amb 19 partits, que està juntament aquí amb la Sénia, però després ja te'n vas a 21, 22...
Sí, sí. La veritat és que defensivament l'Olímpic és un equip fort, uh-huh. A més, acostuma també en alguns partits a esperar el contracop per a fer mal, uh-huh. I a més també té a Marc, que és el Zamora de la Lliga, si no m'equivoco, uh-huh. Crec que porta menys d'un gol per partit, en queixat era 0,90 i pico, uh-huh. El que portava, no sé si els dos gols d'avui influirà o no, però bé, que de moment, fins la setmana passada era el Zamora de la Lliga, per tant, això també doncs, diu molt, no?
I tant.
Per cert, està clar que, per exemple, la zona B, amb el Lleida, tu, els porters tenen un entrenament específic. Aquí al futbol territorial, regional, sempre s'acostuma, doncs, a també, si té alguna possibilitat l'entrenador de poder fer un entrenament específic, el porter també es fa, però normalment moltes vegades els porters fan el mateix que els jugadors, no, els entrenaments.
Costa, és un tema, al final, com en molts àmbits de la vida, és un tema de recursos, de recursos econòmics.
Sí.
És llàstima, perquè hi ha molts porters d'aquí que jo considero que podrien estar en categories superiors si realment se'ls entrenés com toca, no? El que passa és que, bueno, al final hem de veure que són categories on la gent té altres responsabilitats i bueno, el tema de temps també influeix, no?
Bé, doncs, dit això, seguim avançant, repassant més partits d'aquesta setmana al grup primer de tercera catalana.
Futbol Club Vilalba.
Doncs som-hi, Jordi.
Pues derrota, una nova derrota del Vilalba a casa contra l'Ulldecona en un partit marcat per les poques ocasions dels dos equips. Ha tingut més el Vilalba, sobretot a la primera part, que ha sigut quan millor s'ha trobat sobre el terreny de joc els de la Terra Alta, però he vist com al minut 18 Santi, a l'única ocasió clara de l'Ulldecona, marcaria el 0-1. El Vilalba, que últimament, com bé comentem, porta una dinàmica bastant negativa, ja no ha pogut tirar este marcador endavant. Ho ha intentat, ha tingut alguna que altra ocasió, però a la primera part. La segona, poc de futbol, l'Ulldecona molt ben plantat sobre el terreny de joc i els tres puntets que han marxat cap a l'Ulldecona.
Una llàstima pel Vilalba, que a poc se va apropant perillosament.
Està en una zona molt complicada.
I la llàstima perquè té un equipàs.
Jo considero que a mi em va encantar el Vilalba, vull dir, tot i les condicions
no
que
han trobat
i
tal,
vaig veure molt bon jugador.
És que té molt bon equip el Vilalba.
I és raro els resultats que trauen, són capaços d'empatar Flix. Potser és dels camps
però
més complicats.
L'Ulldecona és complicadíssim, eh?
Si no vaig errat, porten 1 de 12 el Vilalba, o 1 de 15. O sigui, és una dinàmica bastant negativa que et fas això, una lliga tan igualada.
Potser estat el turmalet aquest, no?
Estàs 3 partits sense sumar i ja te'n vas a baix. I guanyes 4 partits seguits i tornes a estar...
Mira Mora Nova.
5 a la taula, correcte.
Mira Mora Nova, que
tenen l'efecte Chitalo allí que...
No, però sense anar més lluny, el cas de Moranova estava fregant la zona de descens, inclús va estar en zona de descens, porta 5 victòries consecutives i ja 5 o 6, eh? És a dir que aquí guanyes 3 o 4 partits i ho soluciones tot, però si el perdes també se't complica la cosa. Bé, doncs, seguim parlant dels equips, hem de parlar de l'Horta de Sant Joan.
Club Esportiu Horta de Sant Joan.
Pues victòria de l'Horta ahir per 2-0, també com tots els partits d'ahir dissabte marcats pel vent, partit que potser valia més la pena suspendre's, però que l'Horta en un gol a cada part va decidir. Un Horta que segueix en aquesta dinàmica, no? De a casa treu bastants punts i a fora li costa i està encaixant golejades àmplies, no? avui, bueno, ahir en este cas, al minut 23, Juan Diego marcava el primer de les poques ocasions que va tindre l'Horta a la primera part, i a la represa, només iniciar al minut 50 de joc, 50-55 de joc, Joan Cortillas marcava el segon. Tres puntets més que es quedava l'Horta per estar en aquesta zona estable de la taula.
Sí, sí, sense complicacions. Vuitè classificat és l'Horta de Sant Joan ara
Correcte.
Mateix, proper rival del Moranova, tindrem un gran derbi el dia 16, imagino, no? Dissabte. Dissabte, Moranova, Horta de Sant Joan, dissabte dia 16 de febrer. Encara queden un parell de setmanes. Bé, doncs, després de fer un repàs al Vilalba, a l'Horta de Sant Joan, hem de parlar de la Joventut Esportiva de Flix, que avui, Jordi, ha guanyat amb un gol a l'últim minut, pràcticament, al camp del Tebre, un partit que s'ha jugat a les 5 i mitja, molt tard, i que ha guanyat, això sí, però in extremis el Flix, que el situa en aquesta segona posició. Però ens ho explica el Pau Forqué. Pau, què tal? Molt bona nit.
Hello.
Molt bones. Pau, em sents?
Sí.
Perfecte. Bé, doncs explica'ns aquesta victòria en extremis del Flix aquesta tarda al camp del Tebre.
Ho explico. Remuntada agònica al camp del Tebre per un gol a dos, amb gol a darrera hora que ha portat la calma després d'un partit completament desduït per una forta ventada i un fred intens. Ha estat el primer triomf de Jesús Alcalde a la banqueta. Un Jesús Alcalde que no ha acabat content perquè la majoria d'automatismes que s'havien practicat durant la setmana, durant els entrenaments, no han sortit tal com ell volia. Sobretot, l'Alcalde es referia a robar ràpid la pilota, pressionant, i tenir mobilitat per crear espais i dificultar els marcatges dels adversaris. Bé, en aquest sentit, alguns detalls sí que han existit. No obstant això, un dels recursos treballats ha donat els seus fruits, l'estratègia, i aquesta, juntament amb una acció de qualitat individual, ha conduït els frixancos cap als 3 punts. D'entrada, com el Barça, 4-3-3, les línies estirades, però això comportava que haguessin espais al darrere. I a la primera de canvi, el del Tebre ha marcat l'1-0 mitjançant Chacón, el 7, una pèrdua al mig del camp, passada que ha guanyat la defensa frixanca i gol local. No obstant això, no trigarien a agafar la iniciativa al Flix, però amb el vent era totalment impossible. Havia de ser la pilota aturada l'aliada dels riberencs, i passada la mitja hora, falta penjada per Mani en el primer pal per a que Vinyes pentinés i empatés. I si la primera, l'encontre, ha estat més estona amb cervell de banda que amb el joc per culpa del vent, a la segona ha estat encara més lleig. D'aquelles tardes que l'aficionat pensa que s'ha equivocat en no triar manta i sofà. Un aficionat que ha vist com la cosa podia caure en comptades ocasions i en comptagotes d'una part o d'una altra en un duel que s'estava tornant raquític. Però també un aficionat, el frixanco en aquest cas, que ha saltat de la cadira entre gorros, bufandes, guants i jaquetes per a celebrar sobre la botzina, el 89, una diana que ha justificat un desplaçament ben llarg. Jacob la caçava a la línia de 3/4, la pujava amb els peus fins al balcó de l'àrea i la deixava per alt per a que amb una autopassada arribés fins la cuina del Tebrenca i l'empalés fins al fons de la xarxa, a Fusellers, i remuntés el partit. Sense un gran desplegament, sí, i pel cantó d'una moneda també, i una acció aïllada. Però els quilats individuals també compten i serveixen per sumar. Tant que s'ha recuperat el segon lloc de playoff d'ascens i s'ha retallat a un punt la distància amb el líder, ara el Perelló. Això és el joc del gat i el ratolí, i va per llarg. Pel seu compte, pel seu cantó, el Flix té 2 setmanes pel davant per madurar les idees i afinar l'engranatge entre peces. No fa falta res més. Cal creure-hi, i la plantilla hi creu i ho intenta fer. La proposta és trencadora i atractiva, i guanyadora, contra equips i encara que sols posada naixent a mitges, contra vent i marea.
Pau, teniu previst fer algun partit aquest cap de setmana o no?
El cap de setmana que ve?
Sí.
Tenim previst fer, encara ho hem de tancar, ho tancarem dimarts, tenim previst fer un acte d'agermanament amb el Llagostera, equip de segona B, sí, que el dissabte juga contra el Sant Andreu a casa. Possiblement una expedició del Flix es desplaçarà a Llagostera, que va ser el primer equip de Catalunya en duir l'estelada en partits amistosos en Copa Catalunya. Això ens desplaçarem per fer un intercanvi de samarretes i fer l'acte d'agermanament a la mitja part del Llagostera a Sant Andreu, dissabte a les 12 del migdia, un partit retransmès per Esport 3. No sabem si la retransmissió de l'agermanament també es farà, però que serà unes càmeres de TV3 al camp.
Només cal que retransmitessis tu ja, eh?
No, no, això encara no, encara no.
Bueno. Bé, doncs,
i aprofitem, evidentment, per traslladar el nostre condol a tota la família de Toni Peris i a tota la família del Futbol Club Bot.
Efectivament. Ens hi sumem des d'aquí, com no, imagino que també des de Flix i tots els equips de casa nostra. Pau, sí, sí. Ho hem de deixar aquí, d'aquí dues setmanes i tornem. Contra qui jugueu?
D'acord.
D'aquí dues setmanes?
D'aquí dues setmanes ja. Juguem a l'Ametlla en un horari més clàssic que el d'avui, més aviat, a les 4 de la tarda a Valentonella.
Molt bé. Pau, una abraçada ben forta. Bona nit.
Vinga, cuideu-vos.
Que vagi bé.
Adéu, Pau.
Adéu, adéu. Bé, doncs, crònica de Pau Folquer, aquesta victòria importantíssima del Flix, en últim minut, aquesta victòria sabem més bé, no? A l'últim instant de partit, que et situa segon, acostumen a saber més bé aquestes victòries.
Un deixar bon rebus de boca, no?
Bé, doncs, després del Flix hem d'encetar el grup segon de la tercera catalana. Hem de parlar del Falset Esportiu, de seguida parlarem amb el Jordi Perelló. Abans, però, resultats i classificació d'aquesta jornada número 19.
Resultats i classificació.
Amb el Bonavista 0, la Canonja 4, a més del Falset, que ha guanyat 1-2, perdó, ha perdut 1-2 a casa davant de l'Alhambra de Reus. La Selva del Camp 2, Alcover 1, Vilaseca 2, Maspujols 1, La Pastoreta 4, Cambrils United 0, Maspellicer 1, Marina Cambrils 1 i Espanya Canonja 1, Hospitalet de l'Infant 4. Per a parlar del Falset Esportiu, de la derrota del Falset aquesta setmana, hem de parlar amb el Jordi Perelló, que estem intentant contactar amb ell, a veure si ens agafa el telèfon. Hem fet per ser la resta de la jornada del grup primer, eh? No? Ho fem ara.
Vale.
Resta de la jornada del grup primer, amb l'Aldeana 1, Camarles 1.
El Camarles empataria un partit que començava perdent gràcies al gol d'Alexandre Gallego. Els visitants marcarien mitjançant Daniel al 62.
I Tivenys 1, el Perelló 2.
Victòria en extremis del nou líder, que veia com el Tivenys els empatava el partit a 15 minuts del final amb un gol de Pau. Tudela seria l'encarregat de desfer la igualada al minut 88.
Veig a més a més, també el suspès Campredó Santa Bàrbara, a més del partit del Pinell La Sénia. Bé, doncs, el tenim via telefònica, ara sí, al Jordi Perelló. Hola, Jordi.
Hola, bona nit.
Molt bona nit, Jordi. Bé, doncs, explica'ns aquesta derrota del Falset Esportiu 1-2 davant de l'Alhambra de Reus.
Doncs una derrota pot ser inesperada, però el que va ser el protagonista ahir a la tarda, al Nou de Mallorca Aragonès, ahir a 2:45 de la tarda, va ser el vent. El vent que realment era un vent totalment huracanat. I potser el partit d'ahir, no perquè el Falset va perdre, no es tenia que haver jugat mai. Era un vent que totalment desduïa la pràctica de futbol i d'aquesta manera no es pot jugar a futbol. De la mateixa manera que el terreny de joc es troba encercat, ple de tots i dificulta i totalment la pràctica de futbol, doncs ahir era totalment una inconcluència que aquest partit es jugués. Es va jugar, va perdre el Falset 1-2 per l'Alhambra de Reus, es va jugar tot, menys el futbol, cal dir-ho, amb un partit, doncs bé, quan el vent anava a favor, tot molt bé, però quan el vent anava en contra, doncs fenya rai. La primera part, força, podríem dir, força igualada, dominava el Falset, però dominava també, cal dir-ho, perquè el vent li anava a favor, i quan el vent va a favor, l'huracà, m'hi he dit, li anava a favor, doncs és força, força positiu. Un Falset Esportiu i una Alhambra de Reus que, d'aquesta manera, arribaven a la primera part amb un empat a zero, on potser el Falset va tindre alguna altra ocasió més que l'equip lleugenc. A la segona, el Falset hi va intentar, però tenia un factor força clau en contra, que era el vent. Tot i així, els falsetans es van avançar al marcador. Un gol del falsetà Ferran Rocamora feia el 1-0 al marcador. Un 1-0 que era força important pels falsetans i que posava l'equip de la Cardona del Priorat al capdavant del marcador. Però l'equip reusenc, l'Alhambra de Reus, ràpidament ja al 7, feia l'empat a 1, era concretament la bèstia negra dels falsetans, podríem dir Bofill, l'empat a 1, i la derrota també dolorosa, ja que el minut 45, quan l'àrbitre estava a punt de xilar, que s'encontre novament el jugador de l'Alhambra de Reus, Bofill, podríem dir que era el minut de descompte, feia l'1-2. Una derrota força, força dolorosa, i en un partit, tal com dèiem, que no va ser partit, un partit que no es tenia que haver jugat mai a la vida. El Falset, després d'aquesta derrota, podríem dir inesperada, on és d'ara situada doncs, a la zona més que tranquil·la, ja que és el setè classificat amb 29 punts, i curiosament es troba a 12 punts de la Canonja, que és el segon classificat, recordem el segon, jugar un play-off d'ascens, però també es troba a la mateixa distància des de l'equip de baix. Es troba també a 12 punts del Marina Cambrils, que es troba a la promoció, però en aquest cas té descens. Cal dir també que el Falset Esportiu ahir es va presentar amb 13 jugadors, però d'aquests 13 jugadors, dos eren juvenils. Per tant, podríem dir que va fer ja força el que va poder fer 7 anys. El proper cap de setmana no es juga, ja jornada de descans, i el Ferrer Esportiu jugarà el dia 17 de febrer, se'n va carregar al camp, al terreny del Cove. En aquest partit, el Cove del Ferrer Esportiu serà la referència de pesca de la jornada de descans del proper cap de setmana.
Molt bé, doncs, Jordi Perelló, moltíssimes gràcies. D'aquí dues setmanes hi tornem, eh?
Doncs esperem a
veure d'aquí
15 dies. Bona nit.
Molt bé, bona nit, Jordi.
Adéu,
adéu. Bé, doncs, paraules del Jordi Perelló. No sé si segueixes el grup segon de la tercera, Ivan.
Llàstima el...
El falset, la irregularitat del falset, no?
Correcte. Ho estava veient aquí i a veure si agafa alguna d'aquestes dinàmiques, no? De 3-4 partits guanyats i...
A més, ara mateix el líder és la Selva del Camp amb 47 punts, el segon és la Canonja amb 41, el Falset el trobem setè amb 29 i tanca amb 12 punts el Mas Pujols. Bé, a veure si el Falset doncs aconsegueix aquest camí que busca de la regularitat, no? Bé, doncs, dit això, hem d'anar a la públic, quan ara mateix són les 11 i 14 minuts. Abans, però, Facebook, que segur que hi ha moviment, eh?
Sí.
Ni tenim, no? Ni tenim.
Sí.
Apaga el cigarro, genista.
Sí, tenim més comentaris, un altre comentari de Gerard Font, bueno, referent a la pregunta que repassem. Com pot influir l'arribada d'Àngel Guiu al Club Esportiu Ginestà? Doncs bé, Gerard Font diu, motivador nat, els seus pòsters fets amb el vestuari són tot un clàssic, a veure si té sort i el Ginestà escala posicions. Ja hi havíem comentat anteriorment lo dels pòsters i murals al vestuari. I Òscar Sánchez diu, segur que li va superbé perquè és molt bon tio i a part de molt bo com a entrenador. Ànims, Guiu.
Molt bé, doncs aquestes són també les opinions dels nostres oients. Recordin que al final del programa farem un sorteig d'una paella per a dues persones al restaurant Ferran de Móra la Nova. Ara sí, les 11 i 15 minuts, escolten dins l'estadi, anem a la públic, tornem de seguida.
Si et diguessin que pots escoltar el millor programa radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre amb resultats, classificacions, entrevistes, jugadors, tu perdries? No, home, no! Que no! Dins l'estadi, espai guardonat com a millor espai radiofònic esportiu de les Terres de l'Ebre en la quarta festa de l'Esport Ebrenc. Dins l'estadi, els diumenges a les 10 de la nit.
Per esmorzar, Cafeteria Bar Megalític. Per fer una copa, Cafeteria Bar Megalític. Per prendre un cafè, Cafeteria Bar Megalític. Per passar una bona estona, Cafeteria Bar Megalític. A més, gaudeix del millor futbol amb la nostra pantalla gegant. Al carrer Antoni Ascens de Móra d'Ebre, Bar Cafeteria Megalític. Punt de trobada.
How are you?
Però què dius?
Res, que estic practicant anglès amb Didacticum.
Oh.
Didacticum, anglès per infants i adults. També sessions de conversa. Informa't dels preus promocionals pel curs 2012-2013, de dilluns a divendres, de 6 a 8 de la tarda, al carrer Sant Antoni 47-49 de Móra d'Ebre. Didacticum, en anglès també t'oferim un bon aprenentatge.
Vols esmorzar?
Sí.
Bar Unió Social. A Flix. Dinar?
Sí.
El menú de Bar Unió Social per només 9 euros. Sopar?
També.
Pots triar plats combinats, tapes, entrepans, també els caps de setmana. Bar Unió Social. A Flix, al carrer Girona 6. Reserves al 977-410107.
Articles de papereria, escriptori, premsa, revistes, material per dibuix, per l'escola. A Móra la Nova ho teniu tot a Papereria Monforte, al carrer Major 60. A més, Enric Tertampinyol us ofereix també el servei de taxi 24 hores per portar-vos on us calgui. Telèfon 977 40 0606 i 639 635 422. Sempre al vostre servei.
Vingui a dinar, esmorzar o fer qualsevol àpat envoltat d'un marc acollidor i amb el millor servei. Bar-restaurant poliesportiu de Móra d'Ebre. Menú diari i especial caps de setmana i festius. Esmorzars al plat, entrepans de tota mena, pastisseria, menjar per emportat, pizzas i tapes. Per festes d'aniversaris o dinars d'empresa, Bar-restaurant poliesportiu Móra d'Ebre. 977 40 27 83. Obert de les 7 del matí a les 12 de la nit, Bar-restaurant poliesportiu Móra d'Ebre, on també pots seguir tots els partits de la Lliga.
Paco Blader Agroquímics, tot un bon servei per l'agricultor. Disposem de tota mena de productes i li facilitem la solució de qualsevol problema en el món de l'agricultura. Paco Blader Agroquímics a Benissanet, el servei dels agricultors.
El cap de setmana que vulguis tens una atractiva proposta per compartir en família. Visita el Poble Vell de Corbera d'Ebre amb la interpretació de la Batalla de l'Ebre des de la Cota 402 i després un bon àpat a restaurant Cal Pelegrí amb els plats típics de la comarca, carns, peixos, també per emportar. Restaurant Cal Pelegrí, a l'Avinguda de la Llibertat de Corbera d'Ebre. Reserves al 977-05-50-22. Visita cal-pelegrí.com. Cal Pelegrí, encantats de tenir-lo a taula. El plaer d'una cervesa. El plaer de Ginesart, la cervesa artesana de Ginestar. Ginesart elabora i comercialitza cervesa artesanal, tipus ale i també de blat. Cerveses afruitades i suaus. Cerveses que aboquen un altre temps amb els seus sabors purs, sabors d'abans. Ginesart, carrer Palai 5, Ginestar. Telèfon 628-577-948. És la cervesa de la nostra terra. Ginesart.
Necessita servei de neteja? Necessita Netmur, Neteges Meritxell, una empresa propera, seriosa, professional. Li oferim neteja integral i manteniment, servei ràpid i satisfactori, amb alta qualitat de treball a un preu immillorable tant pel professional com el particular. Especialistes en neteja d'obra nova. Netmur, Neteges Meritxell, a la Fatarella. Telèfon 977 41 34 36. La neteja que busca.
Maquinària agrícola, forestal, recanvis i accessoris hidràulics i pneumàtics. També fem reparacions electromecàniques, manteniment i arranjament d'aires condicionats de turismes i maquinària en general. Gongar, el seu taller de confiança on també realitzen soldadures i treballs de torneria. Gongar, a Benissanet, al carrer Sant Jordi 1820. Telèfon 977 40 71 75. Amb exposició de maquinària i servei de recollida amb camió per reparar. Visiteu gongar.com.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit.
I ara encara estem més dins l'estadi. Nova secció dins del programa. En línia. En línia. Els principals protagonistes del partit, aquí, a dins l'estadi.
S'han adaptat molt bé. Hem estat serios, hem estat intensos. Ara, quan tens un motor, el gol, per dintre de falta dins del cap, es pot triar tantes ocasions de gol.
El 87.6 de la FM. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.
Cadena SER.
Ràdio Mora d'Ebre.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Quarta Catalana.
Resultats i classificació.
I són les 11 i 20 minuts. Som-hi. Recta final de Dins l'estadi d'aquest diumenge, dia 3 de febrer. Quarta Catalana, grup 20, jornada número 19. S'han suspès dos partits. El Roquetenc B al Canabé i el Ginestar Corbera d'Ebre, tots dos pel fort vent del dissabte. A més, aquesta jornada descansava el Benissanet. Per tant, resultats d'aquesta jornada: Montells 3, Jesús Catalonia B 1, Remolins Vitem B 4, Godall 0, Bot 1, Batea 3, en el derbi de la Terra Alta d'aquesta setmana. Jesús i Maria B 1, Arnes 2, déu-n'hi-do la ratxa que porta l'Arnes. Haurem de parlar amb algun dels protagonistes, a veure què ens diuen, abans que s'acabi aquesta dinàmica. Del Tebre B 0, la Galera 1, i el Tivissa 4, Xerta 1. Ara mateix, la classificació està liderada pel Batea amb 48 punts, el segueix el Corbera d'Ebre segon amb 44, però amb un partit menys, el que ha de disputar contra el Ginestar, recordin, el proper dissabte dia 9 a les 4 de la tarda. L'Alcanar és tercer amb 41 punts i ja més distanciat tenim el Remolins Vitem, quart amb 36, 33 després per al Catalonia, l'Arnes és sisè amb 30 punts, el Bot és setè amb 26, el Tivissa desè amb 21 punts després de guanyar avui al Xerta, el Benissanet onzè amb 20, el Ginestar, el nou entrenador, el nou equip de l'Àngel Guiu, ocupa ara mateix la 13a posició amb 19 punts, per tant té feina per endavant Àngel Guiu. 15 per al Jesús i Maria, 14 per al Xerta, 8 per als Montells i 5 punts per al Deltebre, que tanca la classificació. Anem a veure què ens va donar de si el partit, el derbi entre el Bot i el Batea.
Bot Futbol Club. Club de Futbol Batea.
En línia, Joan Vallès.
Pues el partit, el primer que era, molt disputat. Se pot dir una part per a cada un. El Bot a la primera part ha estat molt ben posat i ha elaborat molt bon joc i ens ha pressionat molt. Possiblement els ha passat una mica de factura a la segona part, aquella pressió han baixat en intensitat i ha sigut quan l'hem aprofitat nosaltres, i a la segona part la veritat és que hem estat molt més sencers, molt més compactes i molt millor. Jo crec que la victòria al final era, després de tot el disputat, era molt, molt, suposo que merescuda per a nosaltres, no? Per la segona part, i perquè també hem estat molt més, a l'hora de finalitzar, molt més encertat, no? No, que de moment portem aquesta bona línia i que duro, que els xavals estan treballant i que continuï sent.
En línia, Sergi Vidal.
A veure, per mi un partit, primera part, ha sigut, hem estat ben posicionats, hem estat al puesto, sabíem que jo vaig contravent, que buscaríem pilotes llargues al davant d'ells perquè només estàvem punta i buscaríem les esquenes, ho sabíem, i hem sigut tapar, el que passa que hem fet el gol, i una jugada tonta després, un rebuig tonto, ens han fet el gol, i ells han patit, a veure, ens ha fet mal, però bé, hem aguantat la primera part bé. El que passa que, mira, anem a la mitja part 1-1, i hem començat la segona i sabíem que després teníem el moment a favor i no volíem pecar en pilotes llargues, i hem pecat en pilotes llargues després. Hem pogut arribar en dos passes i no la intenció de fer-ho, però bueno, ha sigut el tònic del partit així, i després a tornar i dos pilotes tontes perdudes pel mig del camp tontament, ens han fet els dos gols més, i ja està, i a partir del penal ja ha sigut trencat totalment el partit per ells, descol·locats nosaltres, emprenyats i ja està. Hasta aquí, mira, el resultat ha guanyat ells 1-3, però per mi la manera com ha anat la primera part i la segona me fa mal. Sí, clar, no. Partir el penal, que diu que no es toquin, no la toquin les mans, i fa el gol, doncs bueno, però després ja, llavors, trencats completament, no es pot fer res més aquí.
Bé, doncs aquestes eren les declaracions dels tècnics després del derbi entre el Bot i el Batea, un derbi, Jordi, que començava d'una manera molt, molt emotiva, no?
Sí, jo encara no m'ho crec, us he de ser sincers, m'ha tocat de molt a prop, vaig tenir la sort fa 6 anys d'entrenar Toni Peris a futbol sala i encara no m'ho crec, us he de ser sincers. I bueno, els dos equips ahir van saltar una samarreta donant-li ànims al jugador que estava ingressat a l'hospital ahir la tarda.
Des del dimarts, no?
Del dimarts, correcte. I, bueno, una imatge molt bonica, no? Plenes festes majors de Bot. Les pubilles, la banda, tot. Feia un derbi, tot feia presejar un partit bonic. Una mica, doncs, bueno, dolgut a la gent pel tema este. Però, bueno, més dolguts estem tots avui, no? El derbi se van endur els visitants, un partit marcat pel vent i per la remuntada que es va veure el marcador, no? Als pocs minuts de joc, una passada a l'espai era aprofitada per Josep Ayuda, per mi el millor dels locals, juntament amb Josep Vicenç a la defensa, que amb un xut al pal curt ficava l'1-0. Començava molt bé el derbi per al Bot, molt intensos la pressió, el Batea gens còmode de terreny de joc, i en el Bot en el vent en contra, o sigui, s'adelantaven fent el que podia ser més difícil. Però poc duraria l'alegria, ja que al minut 13 el Pichichi del Batea es trobaria en 1-1 davant de David i empatar el partit. Molta igualtat, partit d'empat està en aquell moment, la cosa que s'estava veient en el marcador just, 1-1, i s'arribaria al descans en aquest resultat. A la represa el Bot va començar molt més intens, va tenir bastantes ocasions, dos de molt clares, una de l'Àlvar i l'altra de Cristian, que penso que si haguessin ficat el 2-1 estaríem parlant d'un altre resultat avui, si estaríem parlant de la victòria del Bot. Però el fet de que no arribés el gol va comportar que l'1-2, en una pilota que els locals demanen un possible fora de joc, Piñeiro no perdonava, el Pichichi Piñeiro, i ficava l'1-2 al 77. En aquell moment se trencaria el partit, el Bot es trencaria, i veia com al minut 83 l'àrbitre expulsava en vermella directa Jové per tocar la pilota dins l'àrea amb la mà quan ja encarava la porta, no? O sigui, un xut de Piñeiro, la pilota la rebutjava el porter, i el següent xut d'Alejo, si no vaig errat, Jové el tapa, ell diu que amb el pit, l'àrbitre veu molt clar que és en la mà, se'n va directe cap a punt de penalti i expulsa el jugador. Alejo, el 83, ficava l'1-3 al marcador. El Bot en aquell moment va desaparèixer, els últims 7 minuts de partit el Bot ja no estava pel que havia d'estar, i Cristian Monllau veia la segona groga i també se n'anava cap al túnel de vestuaris. Finalment 1-3, i el derbi que el va prendre cap a Batea, on un Batea que fa un passet més cap a l'èxit.
Cap a l'èxit d'aquesta temporada, que està fent una temporada excepcional el Batea. només un pèl bé, tapada pel també la grandíssima temporada del Corberà d'Ebre, és que tots dos estan fent una campanya brutal, no? No sé si segueixes la quarta catalana, Ivan.
Sí, més complicat seguir la tercera, imagina't.
Ja quarta ja, no? Bé, doncs després de parlar del derbi entre el Bot i el Batea, seguim avançant, repassant més partits.
Club Esportiu Tivissa.
Bé, doncs el Tivissa ha guanyat aquesta tarda 4-1 davant del Xertap. Tot i això, ha començat perdent el conjunt de Gerard Altés, perquè Pol Cid feia al minut 27 el 0-1 per al conjunt del Xertap. No obstant, a partir d'aquí, tot i que amb el 0-1 s'anava al descans, a la segona meitat ha aparegut Joaquín Silva, que ja va debutar fa unes setmanes amb el Tivissa, i bé, doncs s'ha posat la responsabilitat de l'equip a les seves esquenes. Al minut 52 feia el gol de l'empat, al 64 posava el 2-1 i al 65 posava el 3-1. I ja als últims instants del partit, al minut 86, Jaume Altés feia el definitiu 4-1, que certificava aquesta golejada del Tivissa, que s'ha retrobat amb els 3 punts després de guanyar avui al Xerta, com dèiem, per 4-1, en un arbitratge força encertat pel que ens han dit, amb molt poques targetes, un parell per al Xerta, cap ni una per al Tivissa. Per tant, tarda rodona en aquestes festes de Sant Blai també a Tivissa.
Arnes Club Esportiu.
Pues una nova victòria a l'Arnes. Ja no comença a ser sorpresa, sinó comença a ser habitual.
Una realitat, ja.
Crec que porta els últims 5 partits 4 victòries i un empat. I ahir va jugar en un camp difícil, en un dia molt complicat també pel vent i tot això. I va treure 3 punts molt meritoris, no? La primera part, l'equip visitant, l'Arnes, este cas va ser qui va tindre més ocasions de gol. Al minut 15, la més clara, una pilota al pal de l'Eladi, però a la recta final era el Josep Maria qui s'adelantava. A la represa, al principi de la segona part, l'Arnes empatava el partit i ficava contra les cordes el Josep Maria. Però tot i això, al minut 75, Raúl Martínez veuria la segona groga i l'Arnes jugaria els últims 15 minuts de partit en un menys. A la recta final, al minut 86, Raúl Saumell, després d'una jugada personal de l'Eladi, ficava el 1-2 definitiu, els 3 puntets per a l'Arnes.
Molt bé, recordin que a més aquesta setmana descansava el Benissanet al grup 20 de la quarta catalana, així que fem un repàs a la resta de la jornada del grup 20 de la quarta.
El repàs de la resta de la jornada.
Amb els Montells 3, Jesús Catalonia 1.
Els golejadors per part dels Montells van ser Josep Manel al 18, Ivan al 53 i Abraham al 65 per part de Jesús Catalonia, Aleix al 87.
Més partits, Remolins Vítem 4, Godall 0.
Marcarien Francisco José al 31, Jordi al 47 i Juan al 68 i al 88.
A més del Deltebre 0, la Galera 1.
Doncs victòria gràcies al gol de Catalina al 87.
Molt bé, doncs aquesta és la resta de la jornada del grup 20. Pel que fa al grup 24, recordin, on allí tenim el Porrera, que ha tornat a perdre aquesta setmana a casa 1-4 davant del Riudecols. Per tant, sembla ser que no va aixecar cap el conjunt del Priorat. Bé, doncs, amb la quarta catalana hem de fer un repàs als futbolistes de Brancs al Món, també al poliesportiu. Abans, però, ja que tenim a l'Ivan, recordem que és ara mateix actual entrenador de porters de la Unió Esportiva de Lleida, la zona divisió B, una aventura que ha començat fa escasses setmanes, si no, escassos mesos, inclús de Lleida, no?
Sí, bueno, fa dos mesos i mig.
Correcte. Dos mesos i mig que ha començat aquesta aventura. L'equip ho ha notat, això, o no?
A positiu no ho crec.
No? Bueno, llàstima, doncs. No, l'objectiu del Lleida aquesta temporada quin és?
Bueno, a priori era mantenir la categoria.
És que ha passat molts problemes econòmics al Lleida.
Correcte. Llavors, bueno, vulguis o no, ja, a part de mantenir a qui tens, no? L'anar a fitxar, no vas amb les mateixes condicions quan tens un pressupost que te'l triplica a quan no el tens, no? Ara bé, bueno, una altra cosa és que a nivell d'il·lusió el playoff estigui allà, no?
Allí va començar a créixer de valent Bruno Saldor, també.
Correcte, sí, sí.
Esportiu a Lleida. De fet, quan... Entrant en equips, però allí va començar tot aquest somni també que l'ha portat a hores d'ara on està, també, no?
De fet, quan vaig fitxar pel Lleida, justament li vaig comentar, ens vam parlar pel Facebook i em va donar molts records per la gent d'allà.
Bé, doncs, a part d'aquesta experiència que ha començat fa dos mesos i mig, com ens comentava l'Ivan, dins d'aquesta experiència formativa que ha tingut, en el qual s'ha doncs, format amb cursos molt importants, amb especialitats importants, que és sobretot aquest curs de porters que es va fer a les Rozas, també ha tingut experiències molt bones, que m'agradaria que comentessis, perquè jo crec que són coses que sempre podràs explicar, no? Com aquests viatges a Anglaterra, també per Espanya, per aprendre també doncs, quins són els mètodes de formació de porters a altres llocs, que sempre va molt bé, no? Per exemple, a la Premier League, que vau fer un viatge, vas visitar les instal·lacions i també els mètodes d'entrenament de porters al Manchester United, al Manchester City, al Liverpool, a l'Everton, al Wigan, tots aquests coneguts, però després també vas anar a un equip que es diu el Tranmere Rovers, que milita a la League One, que això deu correspondre a la segona B, no?
La segona B
d'aquí, League One, i bé, imagino que allí vas aprendre moltíssim, no, també.
Bueno, això va ser
un viatge
d'entrenadors que vam fer quan estàvem fent el segon nivell d'entrenador de futbol. I res, va ser una història una mica rocambolesca, perquè va coincidir amb el tema del volcà i ens vam quedar allí una mica sitiats, vam haver de tornar cap aquí per tierra, mar i aire, no?, com se sol dir. I bueno, ara ja parlant seriosament, lògicament el nivell amb el qual es treballa allà, la veritat és que vam aprendre moltíssimes coses, val? Ara m'has parlat del Tranmere Rovers. Justament va ser curiós, perquè vam estar en una xerrada amb el cos tècnic i ens van ensenyar les 50 jugades d'estratègia que tenien, que clar, et pares a pensar i dius, si ja et costa com a jugador, no?, el absorbir-ne unes quantes menys, imagina't 50 i haver de saber en cada partit, pues,
com les marcaven, al final devien fer gestos ja.
clar, aquest és el tema, no?
La voltereta,
el ball de la
gallina, el
ball de la gallina. 50 jugades són moltes.
És una barbaritat.
Pren nota, tothom.
Sí.
Ja, l'Escobé, juvenil, 50 jugades, les defensives.
No, la veritat és que era...
En UB de València.
Fitxatge nou, no?, juvenil de l'Escobé.
Sí.
Res, una mica saltant-se... No tens a veure la metodologia que s'utilitza a Premier League, que en aquest equip en concret, no?, era un dels camps aquells rústics, típic. Ostres, anglès...
Sí, el que surt del FIFA.
Això és.
Aquells camps d'entrenament del FIFA.
Sí. La veritat que va ser peculiar.
Bonic de veure, sens dubte l'experiència és tot un grau en aquest aspecte. I a més també del viatge a Anglaterra, també des del teu punt de vista més particular, més personal, també t'has palpat, no?, les metodologies que utilitzen també equips de primera divisió a casa nostra, com són per exemple el València, el Sevilla, l'Atlético de Madrid, el Getafe, el Real Zaragoza, el Deportivo de la Coruña, el Reus Deportiu, aquest de segona B, però la veritat és que, bé, València, Sevilla, Atlético de Madrid, Getafe, Zaragoza, Coruña...
Fa poc corria un vídeo pel WhatsApp i tal d'un entrenament de porters del Depor. No sé si l'has vist.
Sí, correcte.
Una autèntica passada. Vull dir, no sé si algun dia jo publicaré en Break o el que sigui, perquè jo vaig flipar, vull dir... No tenia ni idea que hagués pogut arribar a los exercicis aquells, eren espectaculars.
La veritat és que un cop te formes sobre el tema i demés, el món de la porteria és tot un món. És
no
a
passa,
dir,
no
a nivell tècnic, a nivell tàctic, hi ha moltíssimes variants, moltíssimes variables a analitzar i a treballar, no? Llavors, justament, tot aquell vídeo que has vist, amb totes les accions, els tipus de exercicis que hi ha, amb tot allò s'està treballant velocitat específica, val? Imagina't la de coses que es poden arribar a treballar, val? Pues si d'una se treuen tants tipus d'exercicis, imagina't.
Podríeu fer un resumet del vídeo?
S'utilitzaven mil tipus de materials, de pilotes de tenis, a xarxes així que rebotaven superràpid, posaven una, me'n recordo d'una que posaven un plàstic mullat davant del porter i li pegaven fora allí, i clar, el bot era molt més ràpid, una passada, vulgui
dir. Sí,
és que superben ideats per a guanyar velocitat i reflexos i tal.
I això és, aquest exercici en concret, vaig parlar-ho amb Sambade i m'ho va comentar, diu, lògicament, allà al nord jugues amb superfícies moltes vegades amb més, mullades, no?
Més relliscoses. Sí.
Llavors el que feien era un plàstic, una lona, la mullaven,
tota.
I en funció de la zona amb la que tocava de la lona sortia
o
a una velocitat
o
a una altra. Correcte. Llavors, això de cara al porter, lògicament amb velocitat de reacció guanyes moltíssim.
Sí.
Al final, el que m'estic donant compte és que amb totes les metodologies busquen una cosa, que és entrenar tal com al final t'exigirà la competició. Val? Entrenar com competiràs. Val? Llavors és el que es busca.
Et pots identificar com a especialista en alguna cosa? De dir, els esportes que entrenen són uns aturapenals.
No, no, a veure, intentes treballar una mica tot, no? Lògicament, jo el que intento és veure, o sigui, fer l'entrenament el més individualitzat possible. És a dir, intento veure el tipus de porter que tenim i a partir d'aquí intentar potenciar les virtuts, analitzar les carències i a partir d'aquí intentar reduir-les o inclús eliminar-les, no? És molt complicat, però en això estem. El tema dels penals és molt curiós perquè el Pau Torres, que és el que està jugant més aquest any, justament pues, en la seva carrera esportiva n'havia aturat relativament pocs i aquest any els que l'he vist n'ha aturat 3 de 4. Vull dir que és una...
Els llançadors no devien ser gaire.
Això mateix.
I una altra cosa que et volia preguntar, Ivan. Recordo que quan vas fer el grau superior de tècnic esportiu de futbol,
sí.
El teu projecte va ser seleccionat per a presentar a l'IES Caliòpolis.
Sí, correcte.
Per als Premis Repsol 2012 i va ser bueno, premiat amb el número 1, que era Planificació Estratègica del Futbol Base del Nàstic de Tarragona. Què consistia aquest treball?
Bueno, això és una planificació que vam fer amb els companys del Nacional, val? I amb que el que buscàvem era, dintre de l'actualitat i de la conjuntura amb la que es trobava el Nàstic de Tarragona, sí. Val? Que en aquell moment una possibilitat era que baixés a segona B, com al final així va ser, el buscar fórmules imaginatives, val, per millorar el futbol base. Fórmules imaginatives per què?
És a dir, que aquesta fórmula que vau...
El futbol base en vez de...
Clar,
aquesta fórmula que vosaltres vau idear s'està utilitzant a dia d'avui al Nàstic de Tarragona?
Doncs curiosament hi ha coses que sí s'han implantat, entenc que no té res a veure amb el nostre estudi, val, però sí s'han implantat, com per exemple... el que els tècnics de la casa pugin a equips, o sigui al primer equip, i per altra banda sobretot els que, clar, si lògicament totes les categories inferiors del futbol base del Nàstic estan primer, segon classificat o solen guanyar lligues, el que no era comprensible és que molt poquets jugadors formessin part del primer equip. Val? Llavors, una de les coses que plantejàvem era, lògicament, que al dia a dia dels entrenaments del primer equip formessin part un número de jugadors concrets de cada temporada.
Val? Llavors, han agafat idees.
Alguna que altra.
Sí, és important saber-ho. Bé, hem de seguir avançant, que ens queda poc temps ja per acabar el programa d'aquest diumenge. Futbolistes ebrencs al món, a dins l'estadi.
Futbolistes ebrencs al món.
Hola, sóc Oriol Romeu.
Hola, sóc Gervadia.
Sóc en Jordi Angel.
Hola, sóc Eduard Bacar.
Hola, sóc Bruno Saltor.
Perquè dins l'estadi també pensa en ell.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
Dins l'estadi.
A dins l'estadi el seguim de ben a prop.
Vinga, doncs, som-hi, futbolistes ebrencs al món. Comencem per la Liga Adelante, Las Palmas 0, Elx 0. La Unió Deportiva de Las Palmas i l'Elx, que van empatar sense gols en un partit molt equilibrat, on el líder va demostrar la seva fermesa defensiva. A la recta final, l'Elx va reclamar un gol anul·lat que li hagués pogut donar els 3 punts als homes d'Edu Albacar. Més coses, Guadalajara 0, Villarreal 0. El Guadalajara i Villarreal van tancar el duel amb empat sense gols, també a 0. Un resultat que sap a poc per les necessitats dels dos equips. El Guadalajara per la permanència i el Villarreal per l'ascens. Un empat que no deixa content a ningú. Gerard Badia, malauradament, tampoc va jugar.
Esperem que el dissabte tingui minuts.
Al Ministadi, Barça B, Guadalajara, el proper cap de setmana.
A veure si podem dissabte a la tarda.
I el diumenge, jugar al Barça a les 12 del migdia contra el Getafe.
Correcte.
Anem cap a la Premier perquè allà tenim a Oriol Romeu, que tot i no jugar sí que sempre fem el repàs del Chelsea. Newcastle 3, Chelsea 2. Dos gols del Francesc Sissoko van tirar pel terra la feina del Chelsea, que havia remuntat un 1-0 en contra gràcies als gols de Mata i Lampard. Així doncs, els d'Oriol Romeu, que segueix en la seva llarga recuperació, van sortir del St. James Park caient per 3 gols a 2 davant el Newcastle. West Ham 1, Swansea 0. Els d'Àngel Rangel portaven 8 partits sense perdre fins que ahir van caure al camp del West Ham per 1-0 després del gol d'Andy Carroll a la recta final del partit. Àngel va jugar, com és habitual, tot l'encontre. I el Sheffield Wednesday 3, Brighton 1. Dolorosa derrota del Brighton, que després de caure in extremis davant l'Arsenal a la FA Cup tenia ganes de remuntar posicions a la Championship. Aquesta derrota, però, els frena després d'un gran inici del 2013. La bona notícia és que Bruno Saltó ha tornat a la convocatòria, tot i que va veure el partit des de la banqueta, no va jugar cap minut, però sí que almenys va entrar en convocatòria. Veurem si per la propera setmana, a casa, davant el Hull City, el morenc pot reaparèixer després de superar la seva lesió al tendó d'Aquiles, que l'ha apartat un meset aproximadament de la competició. I després dels futbolistes de venir al món, fem un repàs a la crònica poliesportiva que ens deixa el cap de setmana.
Un repàs al futbol sala. L'Ascona va jugar a la Territorial, que tenia partit de Copa contra el Flix, que va guanyar
3-4.
3-6 i 4-3, no sabia si 3-4 o 4-3.
L'Ascona es classifica per als quarts de final de la Copa Tarragona, uh-huh, de futbol sala.
Seguim, anem a la preferent, on tenim la derrota del Flix per 2-9 contra l'àrea d'Esport Hospitalet, el Vandellòs 12, Monalanova 2, i també tenim el Tecnovit Alforja B2, Pradell 2. Anem ara a la primera divisió amb els partits Roquetes 5, Andesa 2, Mora d'Ebre 6, Ribarroja. Ah, aquesta és la jornada
anterior.
La jornada anterior.
Que neve, no vaig a dir que jornada.
Neve jornada, no?
Era jornada de descans, però sí que el Mora d'Ebre, sí que el Mora d'Ebre jugava un partit a casa contra l'Inter Tarragona, un partit ajornat. El cas és que no sé si tindrem
aquí no
el resultat. Bé, i dimarts juga contra el Mas Virreus. Uh-huh. Què més?
Doncs tampoc havia jornada a la segona.
Efectivament.
Anem al futbol femení, aquí sí que teníem jornada, amb els partits aplaçats de l'Aldeana Remolins Vite, Mil Santa Bàrbara d'Acaba, Masdenverge 0, Arnes 0, Amposta 4, Ulldecona 1, Alcanar 4, Tortosa Ebre B2 i Olímpic de Mora d'Ebre 3, Josep Maria 1.
Molt bé.
També tenim bàsquet, han passat a una nova lliga.
Ha començat la fase final, la fase final, allí on s'ha jugat tot ja.
I tenim la primera derrota del club de bàsquet de Mora d'Ebre contra el Banyaders de Reus B, 79-85.
Bueno, 79-85, no ha començat del tot bé el Mora d'Ebre, esperem que per les properes setmanes vagi reaccionant.
I bé, ara finalment per acabar anem a fer un repàs del que va ser l'homenatge, aquest homenatge sí, que portàvem anunciant a dins l'estadi, a la Marina, aquest dissabte al pavelló d'Ascó. Doncs bé, va començar amb el partit del senyor femení, un partit molt emocionant que van acabar guanyar les companyes d'equip de la Marina per un 26-22. Tot seguit es va fer, bueno, va començar l'homenatge, es van reunir totes les jugadores i amb espelmes van fer el número 31 de la Marina allí al camp. Després va presentar un emotiu vídeo, va haver una gran ovació i finalment es va fer com el Palau Blaugrana, el fet de retirar la camiseta, i ara al pavelló d'Ascó es pot veure la samarreta impresa de la Marina Montaner amb el número 31.
Un gran detall.
Sí, sí, després d'això, doncs bé, també va jugar el partit del senyor masculí, que es va retrobar en la victòria contra el Tarragona amb un 31-29.
Molt bé, doncs dit això, posem el punt i final a la crònica poliesportiva. Abans, però, anem a fer el sorteig de la paella. Aquí s'hi juguen moltíssimes coses. Per cert, una cosa, Genís, abans que facis l'últim repàs del Facebook, avui, Xavi Salvador, ens té preparat l'APM.
Sí, senyor.
El primer del 2013, eh?
El primer.
APM dins l'estadi, just xec quan acabi el programa, vale?
Sí. Doncs... Hi ha expedient X per la part de Genís Pena.
En uns instants. Abans, però, fem l'últim repàs de la pregunta d'aquesta setmana dins l'estadi, que era...
Doncs bé, hem preguntat com pot influir l'arribada d'Àngel Guiu al Club Esportiu Ginestà.
Molt bé.
I tenim les més respostes, una d'Eudo Martínez, que diu: tot el que pugui influir positivament pel Ginestà, benvingut sigui, molta sort Àngel, força groguets. Resposta també de l'Òscar Lleixà, que diu: segur que la motivació i la professionalitat no hi faltaran, sort Àngel.
Hòstia, l'Òscar Lleixà ja se venia.
Sí. I un comentari d'Alba Fabregat, que diu: és un privilegi poder tenir l'Àngel a casa, és una bona persona i segur que els ginestarols aprendran molt amb ell. Sort.
Bé, doncs aquests són els comentaris que li han fet a l'Àngel. La veritat és que la gent sembla ser que li ha agradat aquesta decisió. És el fitxatge d'aquesta setmana. Àngel Guiu dirigirà a partir ja de la propera setmana al Ginestà, amb l'objectiu de reendreçar aquesta situació que travessava el Club Groguet, i veurem què passa, perquè l'ascens és missió impossible aquest any, però qui sap l'any que ve.
Qui en sabe d'on?
Doncs bé, anem a fer el sorteig, tenim 11 participants, així 11 participants. Que l'Ivan, que ens digui un número de l'1 al 11,
un
serà
número
la persona que guanyarà.
De l'1 al 11.
L'1.
No, Deporte. No, Deporte. Ho sabia que diries. Número 1, qui s'emporta la paella?
L'Enric Casado.
L'Enric Casado, doncs mira. L'Enric Casado s'emporta una paella per a dues persones al restaurant Ferran. Hem fet la relació de totes les persones participants amb un dorsal. I bé, el dorsal número 1, el del porter, li dona a Quique una paelleta al restaurant Ferran. Per ell i per una altra persona.
Ah, se m'anó.
No para, aquí queden per dos paelletes. Bé, doncs, ara sí, ho hem de deixar aquí. Són les 11:48 minuts. Ivan Castillo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'estadi. Esperem que t'ho haguis passat la mar de bé.
La veritat és que així ha sigut. Moltes gràcies a vosaltres.
I ha estat un plaer que ens apropis el món de l'entrenador de porters, que és un pèl més desconegut amb aquestes categories que nosaltres tractem, no? Efectivament és així, no? Ivan, gràcies, fins la propera. I molta sort amb el Lleida.
Moltes gràcies a vosaltres.
Jordi Salayet, Genís Pena, Xavi Salvador, que passeu una bona setmana de descans, que us ho mereixeu.
És
veritat. I el dia 17 hi tornem,
Aquí estarem.
Molt bé, perfecte.
Perfecte.
Senyors i senyors, gràcies per la seva companyia. Recordin, diumenge vinent no hi ha programa, és setmana de descans. Nosaltres tornem el dia 17 de febrer, com sempre, a les 10 de la nit,
no plenem,
amb el repàs del futbol a casa nostra. Ara mateix us deixem amb l'APM de dins l'estadi, el primer APM de 2013, a la producció de Xavi Salvador. Gràcies, com sempre, per la seva companyia i bona setmana.
Vamos.
Aquí a dins l'estadi, amb Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
¿Quién es ese hombre?
Xavi, pues ara t'he batejat. Mira, ara et diràs Xavi.
Un altre cop, no.
Por la cuarta botella de vodka.
És que l'altre dia al programa de Mitchell, al Meresport, el vaig veure per allí amb una botella de vi.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino.
I dic, aquestes grandes, una parent de portavia a la tele. I dic, va una mica en veig i dic, vinga, tardem a voler que ens porti una botelleta de vi.
Yeah! El
minut de glòria.
Gerard, què tal? Molt bona nit.
Hi ha vegades que l'escolto i penso, no està aquí.
Comencem bé? Hola, Gerard, molt bones. Remi?
Otra vez.
Tampoc. Vinga, va, que diuen que la tercera va la vençuda. Gerard, què tal? Molt bona nit.
Bona nit.
Tampoc.
A ver cómo te explico.
Pues en teoría habría de nada,
¡Ah! Ahora lo entes.
Bueno, he dicho el meu micro, Gerard.
Yo lo que quiero es eso contigo.
El meu micro es bo.
¡Fuera! ¡Les pelotes!
Molt mogut, sí senyor. Ara per aquí, ara per allà. Ara, Genís, ¿qué pasa? Que se sentía el Jordi, pero ahora tú no te sents.
Hola.
Hola, ¿qué hace?
¿No?
El minut de glòria.
Expediente X.
Amb Genís Pena.
Esa pieza es un misteri increíble. Llegó el momento de desvelar
la verdad.
D'aquí poc editarem un llibre d'aquestes...
Sí, jo crec que és poc... Sí.
I jo també.
La cava 1, Roqueteng 2 i...
Ja ho verà.
I ja està.
I a Tom, sí.
Excuse me? Ui!
I a demà pel culo.
Els locals empatarien a l'Airoc.
Què dice usted?
A l'Airoica.
Hora tarde.
Al 89.
Primer s'ha de saber que caminar.
Sí, però daros prisa que tengo que hacer la comida,
Finalment, Aleix Bonet.
L'haveu vist tot,
Finalment, Aleix Bonet.
És que et va partint la cara.
Finalment, Aleix Bonet a 75. és que la pressió és gran, vull dir.
Sí, claro.
Diga, el besugo està aquí mirant-me a dos pams i claro.
Madre mía.
Tens tot el meu suport moral.
Ja.
Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
Allí fan les cròniques molt amics, però aquí...
Algo més?
Expediente X.
Amb Genís Pena.
Esa pieza es un misteri increíble. Llegó el momento de desvelar
la verdad.
D'aquí poc editarem un llibre d'aquestes...
Sí, jo crec que és poc... Sí.
Y yo también.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Amb Eduard Pino, Jordi Salayet, Genís Pena i Xavi Salvador.
Dins l'estadi, tots els diumenges a partir de les 10 de la nit. També ho pots fer a través de la nostra pàgina web, radiomoradebre.cat.